justos.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Señor, has querido probar en tu carne el cansancio, la soledad y la traición. Compadécete de cuantos sufren penalidades e injusticias, para que en medio de su dolor brille la esperanza cierta de tu salvación.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora, cadena COPE, estar informado.
Buenas tardes, el presidente de la Generalitat acaba de calificar de grave e innecesario institucional que tumba la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán. Precisamente allí, en la Cámara, Artur Mas está respondiendo a la sesión de control al gobierno. Ángela Sánchez.
Pues sí, Artur Mas ya ha hecho la primera valoración sobre la sentencia del Constitucional. Dice el presidente que no le sorprende que la sentencia permite que el Estado ceda la competencia para la consulta y que al final lo más grave es que el TC se manifieste sobre una declaración parlamentaria.
El más grave de esta sentencia no es...
Lo más grave de esta sentencia no es lo que dice, sino el hecho que se haya producido. Este es el hecho realmente grave, porque la reflexión que nos hacemos mucho es constitucional, anulando una resolución, una declaración política de un parlamento.
Una declaración política de un parlamento.
Más también se mantienen que esta sentencia no cambia nada y que el próximo paso es ir al Congreso el 8 de abril. Por cierto, que él no irá, dice, porque está en todo su derecho.
Sobre esta sentencia se ha pronunciado también el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, dice que no zanja nada porque, según él, devuelve la pelota a los responsables políticos institucionales para que dialoguen.
Y esto significa que el gobierno central sigue teniendo un problema con Cataluña y sigue teniendo que reunirse los responsables de la Generalitat para la búsqueda de un marco de diálogo, negociación y acuerdo con ella, ¿no?
La Bolsa de Madrid reacciona con subidas a las buenas previsiones económicas de crecimiento del último boletín del Banco de España, Fernando Mañueco.
Un 1,2% sube ya el índice IBEX 35, se coloca en 10.111 puntos. El mercado se anima al calor de esas buenas previsiones de crecimiento económico que maneja el Banco de España. Un 1,2% este año y un 1,7% en 2015. Además, los inversores cotizan la posibilidad de que el Banco Central Europeo y también las autoridades chinas adopten en breve medidas de estímulo económico. La prima de riesgo baja a 171. Puntos.
Y primera reacción de la patronal de las autopistas a la propuesta del gobierno para rescatar a las radiales con una quita del 50%. Dicen que la ven excesiva, Belén Miguel.
La patronal SEOPAN, dueña de la mayoría de las autopistas en concurso de acreedores, se lamenta además del escaso margen de negociación con el gobierno y critica la poca generosidad de su propuesta. Julián Núñez es su presidente.
La alternativa que está en evaluación es similar a la alternativa de liquidación en las cifras del gobierno. Por lo tanto, bueno, pues al final no se perdería mucho yendo a liquidación.
Las grandes constructoras apurarán el plazo que expira el lunes para dar su respuesta a Fomento. Si finalmente se oponen, el gobierno tendría que hacer frente a cerca de 4.700 millones de euros.
El gobierno malasio acaba de informar de la aparición en el Índico de más de un centenar de nuevos restos del avión desaparecido desde hace más de dos semanas. Corresponsal de COPE y ABC en Asia, Pablo Díez.
Nuevas imágenes tomadas por un satélite espacial francés muestran hasta 122 posibles restos del avión de Malasia desaparecido. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Transportes malasio, quien ha precisado que dichas imágenes fueron tomadas el pasado domingo. En ellas aparecen objetos que miden entre 1 y 23 metros flotando en el Océano Índico a 2.550 kilómetros al suroeste de Perth. Algunos de estos objetos parecen ser brillantes, lo que posiblemente indique que sean materiales sólidos. Aunque todavía no se ha confirmado que pertenezcan al avión, sirven para acotar la búsqueda del misterioso vuelo MH370.
Y sepan también que el Ayuntamiento del Vendrell va a declarar dos días de luto por la muerte de cuatro menores en el incendio de un piso de la localidad. Esta pasada madrugada, el padre de los niños sigue ingresado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante una noche de fútbol apasionante con los tres equipos aspirantes al título, Juan Antonio Alcalá.
Pero apasionante de verdad, Alberto. El primero que va a jugar va a ser el Barça. Es a las 8 de la tarde, Barcelona-Celta, con la idea de repetir victoria después de ganar brillantemente en el Santiago Bernabéu. Luego, a las 10 de la noche, juega el líder, Atlético de Madrid, que recibe al Granada en el Calderón. Y también a las 10 de la noche en el Pizjuán, Sevilla-Real Madrid. Aquí la noticia es Sergio Ramos, que a esta hora de la mañana no puede jugar, está sancionado, pero el Real Madrid ha recurrido al comité de apelación con la esperanza de que le quiten la sanción. De momento no hay noticia, Sergio Ramos no puede jugar, aunque ha viajado con el equipo a Sevilla. Además, ha llegado a Malasia Fernando Alonso. Este domingo, Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, es el circuito favorito del piloto asturiano, a ver si el Ferrari funciona allí. Y en tenis, Rafa Nadal ganaba esta madrugada y avanza a cuartos de final en el Masters 1000 de Miami. Es el único representante español que queda en acción. Su próximo rival va a ser el canadiense Raonic.
Es todo por ahora. Se quedan con la información local y regional en su COPE más cercana.
COPE. Estar informado.
En este momento la gente aplaude.
Escuchas La Historia en directo.
Bravo, viva Suárez siempre.
Escuchas a los protagonistas en los micrófonos de COPE.
Vamos a hablar con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días.
Saludo en primer lugar a Rodolfo Martín Villa, que fue ministro de Gobernación Interior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días.
Marcelino Álvarez Aguirre, fue ministro de Asuntos Exteriores.
Hola, buenas noches.
¿Qué gobierno?
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves.
Los restos de su mujer se han llevado ya también a la catedral.
Hoy todo el mundo está volcado aquí en Ávila. Todo el mundo tiene una palabra,
COPE,
de cariño.
Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta. Y si tu coche es nuevo, pero nuevo, nuevo, tendrás un 10% de descuento adicional en tu seguro. Entra ya en Berti.com y déjate de cuentos.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Les 12 i pràcticament 7 minutets. Molt bon dia, molt bon matí, bon dimecres, amic i amiga. Si vols estar animat, entretingut i sobretot informat, aquí tens el teu matí de ràdio, el matí COPE Catalunya i Andorra, amb el Pepe Collado i la Montse Rodríguez. Avui, com cada dia, moltes històries que explicar-te des d'ara i fins a les dues. La primera, una bona notícia. El ple de l'àrea metropolitana de Barcelona, format per 36 municipis, per 3,2 milions de persones aproximadament que vivim en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, aproven aquest ple de l'àrea metropolitana, va aprovar ahir, a última hora, van aprovar no tallar l'aigua potable a les persones que no puguin pagar el rebut de l'aigua. Parlem amb la vicepresidenta de l'àrea metropolitana, l'Assumpta Escarp. Després, un tema prou interessant, sobretot si ets mare, o has sigut mare, o seràs mare properament, perquè prop de 300 nadons, s'alimenten de llet materna procedent de mares donants. La Gemma Valeta, que és la directora del Banc de Llet de Catalunya, ens explicarà tot el que cal sobre un tema més que interessant. Després, et faig una pregunta. T'agradaria tenir o fer un petit hort a la teva terrassa o al teu balcó, o ja el tens i no acabes de saber el que cal sobre allò que s'anomena la horticultura urbana? Doncs atenció a l'Esther Casanovas i el seu manual Pagesos de Ciutat, que ens visita avui després de la una. I com cada dia tenim col·laboradors, tenim professionals, avui l'Alberto Fernández Díaz des de l'Ajuntament de Barcelona, des del Grup Popular, i la Rocío Rico, la psicòloga clínica del programa, que avui ens parlarà de la influència dels videojocs violents en la agressivitat dels nens i dels adolescents. Una relació directa ja demostrada. Tot això, com et deia, fins a les dues, des de les emissores COPE Catalunya i Andorra, però també ara mateix pots anar a l'ordinador, teclejar les tres dobles Bs, COPE.es/Barcelona, i escoltaràs el que t'estic explicant, perquè també sortim per internet. I a partir de les 3 de la tarda, o una miqueta més tard, pots recuperar tot el programa o part del programa des del teu telèfon mòbil a través de Twitter, @elmaticope, i com avui és dimecres, encara queda un dia per participar al concurs via Twitter i guanyar la paella de marís per dues persones que regala el restaurant del Poble Nou, el Galliner. Les 12:09 minuts, comencem ara mateix.
De 12 a 2, al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
Montse Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia i bones temperatures, una mica més baixes que la setmana passada, però d'unidó. A Barcelona en tenim 11 graus, a Girona 8, a Tarragona i Lleida 14 i Andorra la Vella 9 graus. D'aquí un moment anirem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber l'última hora, però abans connectem amb el Servei Català del Trànsit. Elena López, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora no ens consten complicacions a les carreteres i autopistes catalanes, circulació força tranquil·la, només destacar un parell d'incidències de l'autopista P7 a Mont-roig del Camp. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, ja que s'està retirant un camió accidentat aquesta matinada. I d'altra banda, encara a causa de la neu a la C28, s'ha de circular de manera obligatòria amb cadenes entre Naut Aran i el refugi d'Ares. Aquestes serien ara mateix les dues incidències pel que fa a l'afectació viària. Això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Elena. Fins aquí una estona. Aquí tornarem a connectar. Anem ara fins al Transmet, al transport públic, autobús, metro, Renfe, ferrocarrils. Tot funciona bé? Hi ha alguna incidència? La Sandra Santiago ho sap. Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, a hores d'ara podem parlar de calma a tota la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, no ens trobarem amb incidències ni a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat, ni tampoc a Rodalies de Catalunya. I avui, per als que vulguin assistir al partit de Lliga entre el Barça i el Celta d'aquesta nit, recordar que TMB reforçarà el servei tant de metro com d'autobús i habilitarà línies especials al Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya a la finalització del partit. Per últim, apuntar que avui, com cada dia feiner, el metro funcionarà fins a la mitjanit. I de moment això seria tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Sandra. I ara sí, l'Agència Estatal de Meteorologia està més que preparats, l'Anna Borrell, en concret per donar-nos l'última hora del temps. Molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un cel força ennuvolat al Pirineu amb precipitacions, preferentment a la Vall d'Aran, on poden ser localment persistents. També la meitat est del territori continua el cel força ennuvolat, amb ruixats més aviat febles, això sí, però amb tempestes locals que seran més intensos cap a l'àrea de Girona. A la resta trobarem intervals de núvols avui, podria produir-se algun ruixat, però en aquest cas serà feble i aïllat. La cota continua en torn als 700 o 800 metres només i les temperatures avui baixen una mica més. Arribarem als 15 graus com a molt a Barcelona, 16 a Lleida, 17 graus a Tarragona i 13 a Girona. I pel que fa al vent, continua fort encara al sud de Tarragona i al nord de l'Empordà, però al final del dia es moderarà a l'extrem sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ara les notícies, el recull de les més importants que arriben a la redacció i parlem d'un tema que ja han comentat en el programa de la mañana sobre aquest incendi en un pis del Vendrell, al Baix Penedès, que ha tingut conseqüències tràgiques. Han mort 4 germans d'entre 3 i 12 anys. El pare dels nens, de 51, ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La resta de la família, 3 membres més, tenen lesions greus. I algun una mica lleu. El conseller d'Interior, senyor Espadaler, s'ha desplaçat al Vendrell. El conseller no ha volgut especular sobre les causes de l'incendi i ha explicat que la policia científica ja està investigant com s'ha originat el foc. Atenció, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès contractarà 52 persones en situació d'atur de llarga durada i que hagin exhaurit totes les prestacions per desocupació a través del tercer pla d'ocupació municipal. L'objectiu del pla és ajudar algunes famílies que viuen en situacions econòmiques precàries i millorar les responsabilitats i les possibilitats de treballar dels que hi participen. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i els col·lectius que impulsen les mobilitzacions per una baixada del preu del transport públic es van reunir ahir dimarts. La plataforma Stop Pujades Transport i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona han proposat a Trias la creació de 2 nous títols de transport públic més assequibles, com ara l'alternativa a la tornada a les tarifes del 2013 que reclamen. Una seria una T10 al preu de l'any 2013, que caduqui en un mes, i l'altra resultaria de transformar l'actual T50-30 en una T més econòmica. I ara anem al Twitter. Recordeu que avui encara estem de concurs, el concurs del galliner. Si encertes la pregunta, te'n pots emportar doncs, aquesta paella per 2 persones al restaurant El Galliner, que està aquí a la ciutat de Barcelona, i només has de donar resposta a la pregunta: què és el que dona el color groc natural a la paella? Què dona el color natural groc, aquest groc natural a la paella? Si ho sabeu, ens envieu el missatge a través del Twitter, @elmaticope, i entre tots els que encerteu, divendres direm el nom del guanyador o guanyador.
guanyadora.
I si no guanyeu, Montse, si no guanyeu a través del concurs via Twitter, que fem dimarts i dimecres, us recordo que el telèfon del Galliner per reservar taula, per menjar el dia que vulgueu, doncs paelles de marisc, el que vulgueu, és el 93 485 5002.
Trànsit, transport públic i temps, i l'última hora informativa. Tot i més, al matí. COPE Catalunya i Andorra.
A COPE, tot el dia pendents de l'última hora.
Voluntaris que ajuden a inserir agressors sexuals. Aquest és l'objectiu d'un pla pilot pioner a la Unió Europea.
La Generalitat ha posat en marxa un pla pilot per inserir agressors sexuals amb l'ajuda de voluntaris. Es tracta d'un projecte pioner a la Unió Europea en el que un grup coordinat per un expert supervisa el dia a dia dels participants.
I cada tarda a les 6 ho analitzem tot amb els seus protagonistes.
Carla Soler, responsable del programa Cercles per rehabilitar els delinqüents sexuals. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests delinqüents estaran obligats a dur a terme aquest programa o serà tot voluntariat?
La tarda a COPE Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Les 12:16 minutets. El tema del que parlem ara mateix jo crec que és molt, molt important, perquè volem parlar de l'aigua potable i d'una decisió que va prendre ahir el ple de l'àrea metropolitana de Barcelona, que va aprovar un protocol per evitar el tall del subministrament d'aigua a les persones que no puguin fer front als rebuts. Això és una qüestió prou important perquè el Parlament de Catalunya, us recordo que també va aprovar una qüestió similar, però que acabarà en pocs dies. Ara mateix vull saludar a la vicepresidenta de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Assumpta Escarp. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer, jo crec que us hem de felicitar per aquesta iniciativa, perquè hi ha moltíssima gent que ho està passant molt malament i que nosaltres, els periodistes, i vosaltres, els que teniu responsabilitat pública, doncs feu una cosa com aquesta, nosaltres les expliquem i vosaltres l'acabeu de fer arribar a tothom, és una bona notícia, no?
Sí. Bueno, jo us agraeixo, però crec que també és la nostra obligació, no? Com a reguladors, de que hi ha uns serveis bàsics en els quals no podem posar mai en risc a la gent i, per tant, és considerar aquests serveis bàsics com a drets i com a tal els hem de defensar.
Efectivament. Quan parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, són 36 municipis, 3,2 milions de persones. Estem parlant, per tant, d'un nucli importantíssim d'habitants i de municipis. I exactament ahir, què vau acordar en el ple de l'àrea metropolitana, Assumpta?
Mira, nosaltres hem treballat conjuntament amb els serveis socials dels municipis i amb les companyies subministradores. Uh-huh. I aleshores el que nosaltres hem fet és un protocol perquè qualsevol ciutadà que no pugui pagar el rebut de l'aigua es dirigeixi on es dirigeixi, tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a serveis socials com a les companyies, a siguem capaços de donar-li la informació i, a més, a tramitar-ho perquè ell pugui, per una banda, o acollir-se a el que nosaltres en diem la tarifació social, és a dir, a pagar molt menys pel rebut de l'aigua,
sí,
o bé que els propis fons de solidaritat de les empreses assumeixin el rebut de l'aigua mentre no pugui i després passi a tarifació social, o que ho facin els propis serveis socials.
Però el més important, crec, Assumpta, és que mentre tot això es tramita, mai es tallarà l'aigua.
Mai es tallarà l'aigua, exacte.
Clar.
Perdona,
que
al final...
Aquí està la clau.
I aleshores també, clar, com que el tall de l'aigua ha d'anar comunicat a l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana, a part de constatar que s'està cobrint i se li estan donant totes les oportunitats, al mateix temps evitarà el tall de l'aigua. I aquest, per això, era el tema més important. Per això ho vam entrar per urgències, Perquè com hem intentat posar d'acord a tots els actors de manera que no es produís el tall, per això al final doncs vam fer aquesta apretada final.
El fet de que la proposta que va fer el Parlament, no?, de que una família, vull dir, ingressos inferiors al salari mínim, doncs es prohibeix els talls de subministraments d'aigua, vull dir, això s'acabava en breu, no? Falta poc perquè s'acabés això, no? De fet, ara la llei del Parlament ara la reforça l'àrea metropolitana, no?
Sí, exactament. No, i a més, és una diferència perquè el que nosaltres volíem fer és que no li quedés el deute pendent, és a dir, que el deute quedés liquidat i que, per tant, la persona, quan pugui tornar a pagar, quan pugui tornar a fer-ho a través de la tarifació social, no tingui un deute acumulat. I, per tant, el que volem és que també el Parlament ho reculli i avali el que ha fet l'àrea metropolitana.
Entra el que ha fet l'àrea metropolitana ja ha entrat en vigor? Quan entra en vigor? A partir de quan?
Ja mateix. Avui mateix estava preparant la carta per enviar-ho ja a tots els municipis i l'acord amb les companyies ja hi és, i també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per crear una base de dades única i suficient. En aquest moment, qualsevol ciutadà que vagi a serveis socials o tingui una dificultat, hem d'evitar ja que se li talli l'aigua a totes. Per tant, ja està.
Altres aspectes molt interessants d'aquest protocol que vau aprovar ahir és que s'estudiarà cas per cas, no? Que vull dir que no és allò un decret que pot afectar un nucli important de persones o poc important, sinó que s'estudiarà cada ajuntament o cada servei social tindrà en compte cada cas de cada família, no?
Exacte, perquè com que el tema és la persona es dirigeix, vagi on vagi, l'atenció és a la persona, és a dir, quines són aquestes dificultats i mirar o bé per serveis socials o bé pels fons com és. I si arriba el tall a l'àrea metropolitana, evitar que es produeixi a través de saber si aquesta persona està atesa per serveis socials, etcètera, etcètera. Per tant, és molt més personal, no és urbi et orbi, sinó que estem parlant de les persones amb dificultats i l'atenció molt més personalitzada.
Jo no sé si els oients ho saben, però és que, a més, i això s'ha d'explicar també, m'imagino, és un tall, el fons social del que disposa Aigües de Barcelona, no?
Això sí, la veritat és que quan parlem de les companyies, en 23 municipis parlem d'Aigües de Barcelona, ara Aigües Metropolitanes,
sí.
I parlem també d'algunes companyies lligades a això i d'algunes companyies que són públiques per cobrir els 36 municipis. En aquest moment el Fons de Solidaritat està al voltant dels 400.000 euros que està pagant el Fons de Solidaritat, diríem, cobrint el cost de servei d'aigua que no es pot pagar, per tant, és molt important.
Una persona, per exemple, que fins ara no podia pagar, crec que hi ha una reducció de 27 euros de la factura bimestral, no?
Exacte, amb la tarifa ecològica i social. I si a pesar de tot no pot pagar, i el Fons de Solidaritat ho cobreix.
I són 9.000 les famílies que es beneficien d'aquest fons
en aquest moment. És molt important el salt que s'ha fet. A mi m'agradaria no tinguer-ho que dir, diguem, perquè el que volem és que ningú tingués, però en tot cas és la nostra obligació. Però que el Fons Social d'Aigües de Barcelona ha passat de 9.000 a 400.000 euros. Això és molt important.
Efectivament. Assumpte, en tot cas, per resumir i perquè li quedi clar la notícia i el fet a les persones que ens escolten, ahir el ple de l'àrea metropolitana de Barcelona, format per 36 municipis, 3,2 milions d'habitants, aprova un protocol per evitar el tall de subministrament d'aigua a les persones que no puguin fer front als rebuts. Entra en vigor avui mateix i de quina manera es poden beneficiar aquestes persones? A veure, com ho tornem a explicar per acabar, perquè quedi claríssim, claríssim.
O bé anant als serveis socials del seu municipi, o bé dirigint-se a la companyia subministradora, a Aigües de Barcelona. Però a través dels serveis socials del seu municipi, realment queda tot determinat, perquè serveis socials, si li adelanta els diners, també després ho pot revertir sobre les companyies. Per tant, a través dels serveis socials dels seus municipis.
Molt bé. Una qüestió ja com a usuari de l'aigua potable. Quan es parla, ho dic perquè m'he comentat en alguna ocasió, quan es parla de que l'aigua és molt cara o no tan cara, què diu l'Assumpta Escarba al respecte? Perquè m'imagino que quan ve el rebut de l'aigua, no només ve l'aigua, sinó molts serveis, no? Que fan possible...
Quan ve el rebut de l'aigua, ve el rebut del servei de l'aigua i venen també alguns cànons que ha posat la Generalitat de Catalunya sobre l'aigua, i ve la tarifa també de que en dinem de sanejament. No?
Sí.
L'aigua, el que és el cost de l'aigua, no som dels països ni de les ciutats més cares, en general. Ara, és veritat que s'ha anat gravant el cost de l'aigua i ha acabat sent un servei car. No? Aquí el que s'ha d'evitar és aquest gravament de jo poso un cànon, jo faig un altre cànon, això és el que aquesta mena d'imposició indirecta és el que hauríem d'intentar evitar.
Però, en tot cas, la factura en aquests moments és prou clara? L'usuari l'entén o hauria de ser més clara, si cal encara?
Jo crec que encara hauria de ser més clara.
Clar.
Totes les factures de serveis haurien de ser molt més clares. I, a més, diguéssim, no ho pots compensar tot via tarifa, no posant cànons i tant, sinó que, d'alguna manera, la gent ha de saber quin és el cost de l'aigua. I haig de dir que la gent és molt responsable amb el consum de l'aigua a l'àrea metropolitana. Tenim un consum amb uns límits de responsabilitat molt important. I no només pels costos, sinó també per consciència. Però jo crec que hauria de ser molt més clara i aquest és el nostre repte ara.
És que l'última pregunta era aquesta, Assumpta. El tema de la responsabilitat de les persones a l'hora de consumir aigua, almenys a l'àrea metropolitana de Barcelona, jo crec que a la resta de Catalunya, som molt, molt responsables.
Vull dir,
ha baixat des que va començar la crisi s'ha baixat el consum notablement, no?
Va començar amb la sequera. La sequera, l'any aquell de la sequera que ens semblava, no?
Sí.
La veritat és que des d'aquell moment la gent ha pres consciència i el preu ha ajudat, i realment tenim un consum molt responsable. Ara, això no treu que tothom ha de tenir dret a aquest consum dins el marc de la responsabilitat, i no treu que quan ho expliquem les coses ho hem de fer amb més claretat.
Efectivament. Assumpta, moltíssimes gràcies, i ja ho hem dit abans, vull dir, si algun amic o amiga que ens escolta doncs ha tingut algun problema per pagar el rebut de l'aigua, doncs el que ha de fer és anar al seu ajuntament, anar a la seva treballador social de l'ajuntament, que l'ajudaran i que mai li tallaran l'aigua, segons ha aprovat l'àrea metropolitana de Barcelona. Assumpta, Esquer, moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia. Les 12, pràcticament 26, 3 minuts de publicitat. I després la Montse Rodríguez et parlarà d'una qüestió que jo crec que és molt important si parlem de salut. El tema de l'allatament, de les mares que donen el pit als seus fills. Una qüestió més que interessant.
De 12 a 2, de dilluns a divendres, al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Productos gallegos Foxo. Especialistas en ternera gallega, pulpo, charcutería, quesos de Galicia, albariños y deliciosas empanadas. Pero sobre todo especialistas en ti, porque lo que queremos es que vuelvas. Servimos a diario a bares y restaurantes. La calidad no es un lujo. Productos gallegos Foxo. Avenida Meridiana 414, junto a Metro, Fabra y Puig. Teléfono 93-311-7504.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
La mejor gastronomía la encontrarás en el asador El Yantar de la Ribera. La cocina de siempre, como el lechazo, las chuletillas a la brasa, el cochinillo, la morcilla de Aranda, elaborada en auténtico horno de leña para que los platos conserven todo su sabor. La cocina tradicional de la Ribera del Duero, en pleno corazón de Barcelona. El Yantar de la Ribera. Roger de Flo 114. Reservas en el 93-265-6309. El Yantar de la Ribera. El asador nace. El cocinero se hace.
El futur del Barça és il·lusionant.
El futur del Barça és de tots els socis. El futur del Barça és ara.
Vine a votar el 5 d'abril al referèndum Nou Espai Barça. I si vols conèixer més detalls del projecte, et convidem a visitar les exposicions. Informa-te'n a fcbarcelona.cat/referèndum. El 5 d'abril tots decidim el futur del Barça.
Festes de primavera de l'Hospitalet.
Viva la luna, que alumbre tu vida.
Melendi en concert, divendres 25 d'abril. Rosendo i Mago de Oz, dissabte 26 d'abril. Els millors directes de les festes de primavera a la Farga. Entrades ja a la venda a The Project Punès i Ticketmaster.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca al telèfon 93 114 90 47 o entra a www.caritasbsn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Esports Copé, un equip guanyador. Cada dia amb els millors protagonistes.
Estem a la concentració de la selecció brasilera amb el futbolista del Bayern de Múnich, Dante. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis en Corea, preparados para jugar partido amistoso, ¿eh?
Sí, vamos a pasar amistoso.
Esports Copé, edita i presenta Joan Ballori.
Copé, estàs informat.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés, mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se lee sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien, ¿niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, ¿proteger a los niños? Save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón, pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the Children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros, ¿no?
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, ni en surts ni migdiades.
Dos quarts d'una al matí, COPE Catalunya i Andorra. Si no sabies, ara t'ho explicarem. Hi ha el que s'anomena banc de llet. Què és un banc de llet? Doncs ara mateix ens ho explicaran, perquè aquest banc de llet materna és un servei que està destinat a recollir llet materna, i millor dit, de mares donants que també estan alletant el seu nadó. Vam rebre la notícia de que prop de 300 nadons s'estan alimentant de llet materna de donants, i per això volíem posar-li veu a aquesta informació, i concretament la veu de la directora del Banc de Llet, que és la Gemma Valeta. Gemma, bon dia.
Bon dia.
Què és el Banc de Llet Matern? Jo deia que està destinat a recollir llet materna de mares donants, que també estan alletant el seu nadó, però què més hi ha dintre d'aquest Banc de Llet?
Doncs bé, nosaltres bàsicament la llet materna, doncs, que les mares altruistes, el que fem és processar-la aquí al banc en si, doncs, per assegurar que és apta, perquè després els nens prematurs, que 1.500 grams o tenen menys de 32 setmanes, que estan a les UCIs dels hospitals i que la mare, doncs, per qualsevol causa no els pot alletar, puguin disposar de llet materna, de banc.
Com es fa ressò la gent de banc de llet materna? Sempre parlem del banc de sang i teixits, que està molt bé, però poc coneixem del banc de llet.
Sí, nosaltres vam iniciar l'activitat cap a mitjans del 2011 i, de fet, aquest any passat, el 2013, va ser un any de consolidació, i el que hem fet és treballar molt amb els professionals que estan o que poden estar en contacte amb les mares que estan alletant els seus propis nadons, amb els hospitals i, per suposat, amb les associacions pro lactància materna i grups de lactància que entre elles doncs s'ajuden i es donen suport, no?
Uh-huh. Per què una mare no pot donar llet?
Doncs la veritat és que això, aquest aspecte més clínic, de la mare, això doncs ho determina, no, el metge, però a vegades doncs a causa de l'estrès o doncs perquè momentàniament doncs encara no li ha pujat o pot tenir algun tipus de malaltia, depèn,
uh-huh,
la veritat.
Com reben aquests nens aquesta llet que no són de la seva pròpia mare? Perquè això recorda molt als anys 40, 50, no? Quan hi havia algú al poble que donava la llet a aquell nen que la mare no li podia donar.
Sí, bueno, aquesta seria una mica l'essència del banc de llet, no? De fet, doncs, que qualsevol nen pugui rebre llet de banc, el que passa que la diferència seria que aquesta llet és segura, no? O sigui, nosaltres el que fem aquí és tractar-la i assegurar, doncs, que aquesta llet conté les propietats necessàries que li poden aportar el benefici al nen prematur, que no oblidem, doncs, que és un nen, doncs, que és immadur a nivell intestinal, a nivell respiratori, i a més, doncs, que és una llet segura.
Uh-huh.
I aquesta seria una mica la diferència.
Això es fa de forma altruista, no?
Totalment. Les mares, les a prop de 360 mares que hem tingut aquest any 2013, han donat, doncs, vora de 1.200 litres de manera totalment altruista, i des d'aquí, doncs, m'agradaria donar-los les gràcies.
Uh-huh. I tant que sí. Les mares poden donar aquesta llet el temps que vulguin, sempre i quan estiguin alletant el seu propi nadó.
Sí, bé, perquè bàsicament, doncs, la mare produeix llet en funció de lo que s'estimula, no? Llavors s'entén que una mare que alleta el seu propi nadó, doncs, està prou estimulada i per tant té suficient llet, doncs, per donar-li al seu nadó, que és el primer, i després, doncs, a donar-la al banc.
Uh-huh. Per les dones que ara mateix ens estiguin escoltant i que sigui la primera vegada que escolten, doncs, això, no?, que existeix el banc de llet materna, qui pot ser donant? Quin és el perfil i on s'han d'adreçar?
Doncs bé, de fet, pot ser donant qualsevol mare que estigui alletant el seu nadó i que ja ho fan, però que portin uns hàbits de vida saludables. I a partir d'aquí, doncs, es pot dirigir a qualsevol punt fix del banc de sang i teixits, que, bueno, per tot el, de tot el territori, de tota Catalunya, que en tenim 12, que estan bàsicament als grans hospitals. I allà, doncs, se li farà un qüestionari, mèdic i d'hàbits de vida, se li farà una analítica i li donarem tot el material necessari per poder fer l'extracció de llet.
Uh-huh.
I a més, doncs, un cop tingui la llet extreta, nosaltres anem a casa d'ella a recollir-li la llet i ja per portar-la cap al banc.
Uh-huh. La bona notícia, podríem dir, és que a part de la gent altruista, de les dones que hi ha altruistes, segurament que cada cop hi seran més, perquè això ha de córrer a boca orella i que la gent s'assabenti de que es necessiten aquestes dones donants de llet. La bona dada seria que hi ha un 80% més de mares que han donat llet que l'any anterior.
Sí, sí, la veritat és que aquí, doncs, bueno, agrair la bona tasca que fan elles mateixes, no?, que s'ho expliquen, i a tots els professionals sanitaris que ens estan ajudant a fer-ne difusió, i per suposat a vosaltres, els mitjans de comunicació. I per nosaltres és molt important, doncs, perquè realment, així com el donant de sang el pots fidelitzar al llarg de tota la seva vida, clar, la donant de llet inicia la donació, però finalitza en el període, doncs, que ella fa la lactància. Per tant, necessitem constantment arribar a les noves mares que lacten perquè ens coneixin.
Uh-huh. Com és el contacte o quina és la relació que hi ha entre la mare biològica i la mare, bueno, la dona que està alletant el fill d'aquesta mare, d'aquesta dona? Imagino que no sé si arriben a tenir un contacte molt directe o no s'arriben a conèixer.
No, perquè és una donació altruista i és una donació anònima, no? Hi ha una protecció de dades i no, la veritat és que no hi ha cap tipus de contacte. Uh-huh. Sí que és cert que a vegades, doncs, ens ha arribat algun agraïment d'alguna família que ha tingut, doncs, no, que ha rebut llet i llavors ens agraeixen o agraeixen a les donants en global, però no hi ha una vinculació, no hi ha una relació directa.
Bé, se salven tantes elles. Vides, només amb aquesta aportació altruista.
Exacte,
si la gent sí. Ho pensés, Gemma, veritat?
Sí, 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 realment, és a dir, que amb aquest acte, que bueno, doncs que és un acte molt, no?, és un acte altruista, pots ajudar realment de manera molt important i a un nadó prematur, no?, que per ell és molt important les primeres hores de vida poder rebre alimentació, llet humana per suposar la millora de la seva mare, però si no, doncs la del banc.
Uh-huh. Ara mateix, si no tinc malentès, hi ha unitats de neonatologia en 12 hospitals catalans.
Bueno, sí, bàsicament els hospitals grans, els de referència, és on estan realment les UCIs neonatals, i és allà on va la llet, on la prescriu el neonatòleg, perquè és una llet que prescriu el neonatòleg quan, doncs, la mare no pot tenir i ell prescriu la quantitat que el nadó necessita.
Uh-huh. Bueno, el que hem de fer és una crida, Gemma, a totes aquelles dones que vulguin ser donants per atendre aquestes necessitats dels infants prematurs extrems. Hem de ser conscients i ficar aquest altaveu, que és la ràdio en aquest cas, perquè la gent que ara mateix sigui mare, que estigui alletant el seu fill, que també ho pot fer per als altres.
Exacte, sí, sí. I que ajuda molt tant al nadó, doncs, per suposat a nivell físic, però també, no, d'alguna manera a la família, que, doncs, bueno, que també li està donant un suport.
Mm-hmm. Recordem on s'han d'adreçar, Gemma?
Doncs a qualsevol punt fix de donació del Banc de Sang i Teixits, que estan bàsicament als 12 hospitals més, bueno, de tota Catalunya.
Uh-huh. Perfecte, doncs t'agraeixo moltíssim, Gemma, directora del Banc de Llet, que hagis estat amb nosaltres per parlar sobre aquesta xifra de que prop de 300 nadons s'alimenten amb llet de mares donants durant l'any 2013 i que es preveu que caldrà doblar aquest nombre de mares donants per atendre les necessitats. Tant de bo hi haguessin tantes mares altruistes, que segurament hi ha moltes i moltes que no sabien que això es podia fer. Doncs ja ho sabeu, que sí, es pot fer i ho hem de fer. És una aportació altruista i que, bueno, no hi ha paraules d'agraïment, imagino, dels pares d'aquests nens que necessiten aquesta llet. Moltes gràcies, Gemma Valeta, directora del Banc de Llet.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.
Te informamos en equipo.
En mi caso, en la tarde, tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado. De 12 a 2, de dilluns a divendres, al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Les 12:40 minutets. Doncs mira, jo hi he atès molt i he escoltat molt atentament l'entrevista que ha fet la Montse, perquè el tema de la llet materna és molt, 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 molt interessant. A més, la doctora Torrejón. Doctora, buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que, no sé si estarás de acuerdo con Montse conmigo, de que la leche materna protege a las madres, ¿no? De alguna manera, las ha protegido a los niños.
Protege a los niños y a las madres. Es decir, la naturaleza es muy sabia y la naturaleza tiene prevista la lactancia materna en todos los animales, en los animales que son mamíferos, y también evidentemente en el ser humano, y yo creo que es importantísimo, y se está haciendo una vuelta a la lactancia materna. Cada vez más son las mujeres que, pariendo un poquito ya avanzada la edad, un poquito mayores, entienden la importancia de hacerlo.
Bueno, y si no, pues está lo que contábamos, el banco en Cataluña. Bueno, vamos a hablar de obesidad, pero vamos a hablarlo desde un punto de vista, como siempre, muy serio, pero hoy si cabe todavía más, porque fíjate, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias ayer mismo enviaba un dossier donde hay un informe en el que se afirma que el sobrepeso o la obesidad están detrás del 75% de los infartos. Sí. Esto es una barbaridad. 75%, ¿eh?
Mira, lo podemos mirar de dos puntos de vista. Una barbaridad por la estadística y el porcentaje tan alto, pero también con la gran alegría de saber que lo podemos solucionar.
Ahí está.
Ya
le hemos dado la vuelta.
Claro, es que hay que darle la vuelta, porque si hablamos, por ejemplo, de enfermedades que no están en nuestra mano evitarlas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Nadie está libre de poderlo sufrir. Sí. Por más que quiera, puedes hacer un estilo de vida sana, pero te puede tocar y te toca, ¿vale? Sí, sin embargo, aquí hay un porcentaje altísimo, pero resulta que es que lo podemos solucionar. Entonces, yo quiero decir desde aquí algo que creo que las personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad me van a entender y van a estar de acuerdo conmigo. La persona que le sobra peso lo sabe. La persona que le sobra peso sabe que debe perderlo. La persona que le sobra peso sabe que está en riesgo su salud de infarto, de hipertensión, de un montón de enfermedades. Pero la persona que le sobra peso no sabe cómo salir de ese bucle. Es decir, no está ahí porque le da la gana. Vale que hay personas que, digamos, por comodidad o por dejadez, algún porcentaje puede estar ahí. Pero la mayor parte de las personas están ahí porque, bueno, han empezado con poquitos kilos, han ido pasando los años y han aumentado, han intentado hacer una dieta y cada vez hacen más tontería y dietas más drásticas, y están ahí, suben y bajan. Es decir, se han metido en un bucle que no saben cómo salir. Yo insisto, porque son muchísimos años que nosotros lo venimos haciendo en el centro, perder peso es puro y duro sentido común. Es fácil, no hay que renunciar a comer, hay que aprender a comer y hay que ayudar al paciente mucho. Pepe, la persona que se enfrenta a un programa de pérdida de peso, le van a salir cumpleaños, le van a salir boda, le van a salir situaciones donde tiene que aprender, y nosotros los médicos es nuestra responsabilidad enseñarle cómo sortear la situación, salir airoso y seguir el programa de pérdida de peso.
Pero, como siempre, de la mano de la doctora Torrejón o de tu equipo que tenéis allí, creo que eso es lo más importante. Y con una ayudita.
Ahí va. Es decir, lo acabo de decir, se plantean dificultades en ese camino y nosotros lo que hemos hecho es diseñar un procedimiento que lo que hace es empujar al paciente. Bueno, pues el oyente que se imagine como que fuera en un tren, que él va caminando en su programa de pérdida de peso y nosotros somos un vagón que nos enganchamos a ese tren semana tras semana y le vamos empujando, le vamos haciendo que consiga mejor los resultados. Y algo importantísimo que tú insistes siempre mucho, Pepe, con salud. Usamos la homeopatía. Es decir, perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena ni un solo minuto.
Es que yo me temo que muchas personas que están haciendo determinadas dietas no son conscientes de hasta qué punto están jugando con su salud.
Con su salud y que poco a poco les está llevando a lo que se llama una obesidad resistente. Es decir, cuando hacemos estos sube y bajas con dietas muy drásticas, demasiado estrictas, el organismo llega un momento que se cansa y entonces como que se deja llevar y tiene muchísima más facilidad para coger el peso y más dificultad para perderlo.
Bueno, pues ya el titular de hoy sería este. Si quieres salir del bucle, estar bien, ¿eh?
Que me gustan
si
los titulares.
Si quieres salir del bucle, porque es que no deja de ser un bucle tema de pérdida de peso, estar bien, ¿eh? 93-414-3631. 93-414-3631. Ahí tienes a Carmen, una buena amiga, la doctora Torrejón. Gracias, Carmen.
Un abrazo, hasta luego.
También es 12:44, hora d'obrir área de servei.
Correu electrònic.
Pagos. Con el apoyo de la cadena COPE.
Hi ha històries per a no dormir i històries per a dormir.
Perfecte, doncs un cop dit això, anem a fer una ullada als temes, les temàtiques d'aquestes hores, a les 12 i quasi bé 15 minuts, un quart d'una. Al Twitter són tendència Museu Met.
Que és obligatori circular amb cadenes a la C28 des de Naut Aran fins al refugi d'Ares, per tant, moltíssima prudència en aquest tram. I pel que fa a la resta de vies, tranquil·litat, també els accessos i sortides a la capital catalana. Això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Helena, per la informació. I ara anem fins al Transmet Transport Públic. Aviam què ens explica la Sandra Santiago. Tot funciona amb normalitat, Sandra, o hi ha alguna incidència a destacar?
Doncs no, podem dir que tot funciona amb normalitat. Tota la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona funciona sense incidències, tal com ens indiquen els diferents operadors. Per tant, tenim una situació tranquil·la amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també a Rodalies de Catalunya. I avui us volem fer un apunt esportiu. Per tots aquells que vulgueu assistir al partit de Lliga entre Barça i Celta d'aquesta nit, TMB reforçarà el servei tant de metro com d'autobús i habilitarà línies especials a la sortida del partit que enllaçaran al Camp Nou amb mossèn Cinto Verdaguer i amb plaça Catalunya. I si preferiu desplaçar-vos en metro, recordeu que avui funcionarà fins a la mitjanit. I de moment això seria tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Sandra. I ara anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un cel força ennuvolat al Pirineu amb precipitacions, preferentment a la Vall d'Aran, on poden ser localment persistents. També la meitat est del territori continua el cel força ennuvolat, amb ruixats més aviat febles, això sí, però amb tempestes locals que seran més intensos cap a l'àrea de Girona. A la resta trobarem intervals de núvols. Avui podria produir-se algun ruixat, però en aquest cas serà feble i aïllat. La cota continua en torna als 700 o 800 metres només i les temperatures avui baixen una mica més. Arribarem als 15 graus com a molt a Barcelona, 16 a Lleida, 17 graus a Tarragona i 13 a Girona. I pel que fa al vent, continua fort encara al sud de Tarragona i al nord de l'Empordà, però al final del dia es moderarà a l'extrem sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Anem ara amb el repàs de les notícies que arriben a la redacció. Comencem parlant de que la normativa que regula les càmeres de videovigilància varia en funció de si són privades o públiques. Les càmeres de videovigilància del carrer privat no necessiten cap autorització. Aquells establiments i empreses que així ho creguin necessari per motius de seguretat poden instal·lar aparells que en controlin els accessos. Aquests, però, no poden enregistrar imatges del carrer. Les càmeres públiques per a ús policial, en canvi, necessiten l'autorització de l'administració. Aprovat el decret de plantilles per les escoles. Els directors podran triar els professors interins segons la necessitat del centre. Ara mateix, quan en una escola s'ha de cobrir una substitució, es recorre a la borsa de personal docent. Qui té més punts en aquesta llista ordenada, segons els dies treballats, obté la plaça. Però aquest sistema té els dies comptats, perquè a partir d'ara, és a part de l'antiguitat, també es valoraran altres mèrits. I finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un bar del carrer Trafalgar de Barcelona destinat al joc il·legal. Segons fonts policials, concretament, es feien partides de Mahjong, un joc molt popular entre els ciutadans xinesos en què s'hi apostaven importants quantitats de diners. Els agents van interrompre el local just quan diversos jugadors havien iniciat dues partides amb dues taules al mateix temps i amb diners en joc. En el moment de la inspecció hi havia quatre persones a cada taula amb 1.500 euros apostats a sobre les taules i 1.700 per jugar entre tots. Arroba el Matí Cope és el nostre Twitter. Recorda que pots encara participar en el sorteig, bueno, en aquest premi per una paella de marís per dues persones al restaurant El Galliner, al carrer Pallars 120 del Poble Nou de Barcelona. I si vols ser l'agraciado o l'agraciada, el que has de fer és contestar aquesta pregunta i enviar-la a través del Twitter, arroba el Matí Cope. Què dona el color groc natural a la paella? Què dona el color groc natural a la paella? Si ho sabeu, ens envieu al Twitter a elmaticope, arroba elmaticope. Entre totes les persones que encertin, farem el sorteig i divendres direm el nom del guanyador.
I ho saben, Montse, ho saben perquè no parem de rebre tuits,
no?
Vull dir, és molt fàcil.
Exacte.
Eh?
Sí. Bueno, i després, comentar que encara s'està parlant del Museu de les Memòries, el Twitter, de la Complutense, del Parlament, de la Setmana Santa i de la Ciutat de Madrid. Arroba el Matí Cope.
El Matí, Cope Catalunya i Andorra.
per estar informat, entretingut i animat.
Las 12:50 minutitos. Hoy es miércoles y lunes, martes y miércoles, antes de acabar la primera hora del programa, un mensaje. Amigas, amigos, si quieres en casa, quieres Duracom, si quieres tener agua limpia, solo tienes que hacer una cosita, marcar el 923-2420, 923-2420, pero toda la información, como siempre, agua limpia o cualquier otro de los productos de Duracom, toda la información la tiene Blanca. Blanca, buenos días.
Muy buenos días, Montse, buenos días, Pete.
¿Qué tal?
Pues de maravilla, muy bien, muy feliz, empezando semana y sobre todo, pues con agua limpia en casa, pues todo se ve muchísimo mejor, sobre todo es el fin de semana. Para aquellas personas que no tienen tiempo, ¿no? Porque lógicamente el fin de semana pasa volando y para limpiar una casa al sistema tradicional realmente tienes que tener muchas ganas, muchísimas ganas y también muchísimo tiempo.
Y valor y ganas,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Ya a estas alturas es que, bueno, cuando tú conoces Aqualimpia ya no vuelves a utilizar ningún producto químico porque la fuerza que tiene de vapor, un vapor a 150 grados que limpia, que desinfecta, que limpia lo que se ve, lo que no vemos también, que lleva todo ese depósito que va hasta el polvo microscópico, que elimina los ácaros, los gérmenes, las bacterias. Y es que es una limpieza única, no tiene nada que ver con una limpieza de productos químicos a la limpieza de un vapor. Es incomparable el acabado que deja, lo que dura la limpieza, cómo limpia, recoge y seca, como tú bien decías, Pepe, uh-huh. Y realmente con su filtro EPA que retiene más del 99,9% de las partículas que hay en ambiente. Y que si tienes que planchar también, tiene su centro de planchado profesional que te ahorra muchísimas horas de planchado, muchísimos esfuerzos, porque con un solo gesto te plancha por la parte de arriba y te deja planchado la parte de abajo con una acabado, que esto es lo más interesante, pantalones, americanas, el forro, las cortinas sin descolgarlas y con un acabado de tintorería. Yo les invito, como tú bien dices previamente, a una demostración gratuita y sin compromiso, que van a comprobar que es un electrodoméstico que debemos tener en todos los hogares para tener la casa limpia, totalmente desinfectada y que no utilices ningún producto químico, solamente con agua convertida en vapor que te limpia mil veces más que todos los productos químicos. 900-23-24-20.
Oye, Blanca, y los rinconcitos esos, por ejemplo, los radiadores. Sí. Ahora que los radiadores dicen que el invierno se acaba, no sé cuándo, pero bueno, cuando se acabe, uh-huh. Y los radiadores dejarán de funcionar, es el momento quizá de limpiarlos, ¿no?
Pues, supuesto, pues, y también el aire acondicionado, hay que ¿también? Prepararlo para la próxima...
Cierto, es cierto.
Claro, hay que preparar, porque luego, claro, ese aire acondicionado empieza a funcionar y te desprende todo ese polvo durante todo el invierno. Las pelusas de los radiadores es espectacular. La gran ventaja de Aqualimpia, que limpia con la fuerza de vapor, con esta temperatura que deshace toda la suciedad y con la potencia de la aspiración, elimina toda la suciedad, el polvo de todos los rincones, de persianas, de radiadores, debajo de la cama. Hay personas que, bueno, pues que tienen un canapé y que no puede meter ni la escoba ni la fregona. Sí. Con esa potencia limpia todos los rincones del hogar. Cualquier duda, cualquier demostración, allí donde tú quieras, nosotros te lo demostramos gratuitamente y sin compromiso. Y además, si llamas hoy, 900-23-24-20, solo por llamar y pedir tu demostración, di que llamas de parte de Pepe y Montse y te llevas las bolsas al espacio para que guardes próximamente edredones, chaquetones, los rellenos nórdicos en las bolsas para que quede perfectamente la ropa y que no entre nada de polvo, ni humedad, ni suciedad. Las bolsas al espacio, si pides tu demostración gratuita de Aqualimpia de Duracon, 900-23-24-20. Y además, recordad, precio de lanzamiento, un 50% de descuento de Aqualimpia y no pagues nada hasta el verano. 900-23-24-20.
¿Te ha quedado claro? Yo creo que sí. Si no, marca ahora mismo el 923.
Más claro en la demostración.
Claro que sí. 923-24-20. Duracom. Hoy hemos hablado de tu Aqualimpia, porque ya es tuya, ¿eh? Aqualimpia Plus. Solo marcando ese 923-24-20. Gracias, Blanca.
A vosotros.
Adiós.
Beso. Adiós, adiós. Un beso.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials... Tot al matí, COPE, Catalunya i Andorra.
Se
Seguramente muchas veces habréis escuchado hablar de centros médicos donde os pueden pues hacer diagnóstico de alguna patología, os pueden hacer algún tipo de chequeo médico, pero si tuviéramos que aconsejaros alguno a vosotros, vamos a escoger los centros médicos Creu Blanca, porque ponen a disposición de todos nosotros 5 centros médicos en Barcelona con los equipos de diagnóstico más innovadores y más de 150 especialistas médicos. En los centros médicos Creu Blanca tienen cabida pues exploraciones tan sencillas como, por ejemplo, una analítica y a técnicas diagnósticas de alto nivel como el DMD coronario, gracias a los equipos diagnósticos de última generación que año tras año pues se van incorporando a este departamento de diagnóstico por la imagen, resonancias no claustrofóbicas, TACs multicortes, mamografías, ecógrafos, un largo etcétera. Es que, doctor Lluís, podríem estar parlant hores i hores de tot allò que tenen vostès als centres mèdics Creu Blanca,
Sí, sí, la veritat, la llista és àmplia i cada cop ho és més, És a dir que, clar, cada vegada tenim més aparells a l'abast de tothom i per poder tenir un diagnòstic de qualsevol patologia en menys temps, amb menys molèstia i amb més precisió, naturalment.
Doctor, avui volem parlar de una cosa que es diu prova d'esforç o ergometria. Què és això i qui ha de fer aquesta prova d'esforç?
Mira, la prova d'esforç és una prova amb la que sometem el cor a un esforç, com pot ser caminar o córrer o anar en bicicleta, perquè una prova d'esforç es pot fer amb una cinta d'aquestes que hem vist moltes vegades els esportistes, sobretot una cinta que es mou i caminem sobre ella o correm o amb una bicicleta estàtica. I mentre fem aquest esforç, que pot ser durant més temps, menys temps, amb més o menys resistència, tenim uns electrodos col·locats en el pit, com si fessin un electrocardiograma, però en lloc de fer-lo amb repòs, fer-lo amb esforç, i d'aquesta manera veiem el rendiment i l'activitat elèctrica del cor durant l'esforç per poder diagnosticar qualsevol patologia que potser amb repòs no apareix, però sí que pot aparèixer amb repòs, amb exercici, perdó.
Això ho ha d'imagino que prescrivia el cardiòleg, no?
Sí, normalment les proves d'esforç les prescriuen els cardiòlegs per controlar a vegades tractaments mèdics que es fan, o després d'un infart per veure quin esforç pot fer una persona, per veure si hem de quin tipus d'exercici hem de poder fer després, per valorar l'estat de les coronàries, i també ho poden prescriure metges de medicina deportiva, perquè en aquests moments que s'està tan sensibilitzat en el tema del cor i la mort sobtada i les malalties cardíaques relacionades amb l'esport, doncs, evidentment, en aquests moments, la majoria dels esportistes federats i la majoria dels esportistes, siguin professionals o siguin amateurs, però que volen tenir tenir acreditada la seva rendibilitat física, gairebé tothom se li fa una prova d'esforç per veure fins on pot arribar l'esforç que pot sometre el seu cor sense que hagi cap perill de la vida.
A més, doctor, només amb aquesta prova tan simple podem, diguem-ne, apaivagar el que podria ser en un futur una malaltia, no? Agafar-la a temps.
Sí, perquè moltes vegades hi ha malalties que diríem que en circumstàncies normals pràcticament no donen símptomes, o que fins i tot amb esforços mínims tampoc, o fins i tot amb repòs tampoc, i que només apareixen quan fem esforç determinat, no un gran esforç, perquè a vegades només fem sotmetre la persona a caminar contra més o menys resistència, no? I a vegades hi ha alteracions que apareixen en el moment de l'esforç, i efectivament, com deies tu, hi ha alteracions o petites trastorns que només apareixen en aquest moment, però tant a vegades també és una manera precoç de donar amb algun trastorn que en aquell moment no teníem notícia.
I tant, i no només pensar que la gent gran o la gent de certa edat pot tenir problemes amb el cor, perquè ho deia vostè abans, que molts joves esportistes, desgraciadament, doncs allò de la mort sobtada, que clar, també els joves poden tenir arrítmies, taquicàrdies, etc.
Exacte, hi ha alteracions cardíaques que no són només pròpies de l'edat adulta i que a partir d'una edat doncs, ens hem de cuidar, i sobretot la gent que té antecedents de malaltia cardíaca o per fer valoracions del nostre cor, no és només patrimoni de la gent, sinó que a moltes edats també està indicat fer-ho.
Escolti'm, hem de portar xandall per fer totes aquestes proves?
Bé, sí, roba còmoda per fer una prova d'esforç, calçat còmode, més aviat tipus esportiu, i va bé portar un pantaló de xandall, uns pantalons curts o alguna cosa, pues, perquè ens hi trobem millor mentre fem a l'exercici, lògicament, ens sentim encursetats i després si hem d'anar a treballar o qualsevol cosa, que sumarem una mica. És una preparació mínima i a la metàl·lica.
Molt bé, perfecte. Doncs, doctor Lluç, com sempre, moltes gràcies a vostè, a la gent de Creu Blanca, per estar amb nosaltres i avui parlar d'aquestes proves d'esforç. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Recordeu el número de telèfon, el 93-412-1212, 93-412-1212. Centros Médicos Creu Blanca.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
Buenas.
Memories. Educació en peu, la Complutense, el Parlament de Catalunya, Madrid i, com no, la Setmana Santa. Això són els twitters, el que està creant ara mateix tendència, el més comentat.
Buenas tardes. Un informe revela cómo se abusa del internamiento de los inmigrantes en los centros de acogida, los llamados CIE. Según este informe que se acaba de presentar, no se analiza caso por caso la situación de estos inmigrantes. Carmela Valle.
En Pueblos Unidos aseguran que la policía no sabe a quién tiene en los centros de internamiento extranjeros. Aseguran que su perfil es muy variado, que muchos no deberían estar allí y que el 55% no tiene antecedentes penales. Cristina Manzanedo es abogada y trabaja en el servicio jesuita a migrantes.
Nosotros pedimos al Ministerio de Interior que desarrolle unos procedimientos. Hace falta desarrollar procedimientos de análisis y valoración de cada caso en concreto.
Un esfuerzo que también piden, por cierto, a los jueces sobre el nuevo reglamento de los CIE. Lo creen un avance siempre que aseguran no quede en papel mojado.
El Tribunal Supremo ha absuelto de un delito que no cometió a un preso que falleció en la cárcel mientras cumplía su condena. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
El hombre cumplía una condena de casi 3 años por robar el bolso a una mujer cuando conducía un coche. Un rofrío, una herida y esa sangre sirvió para identificar al área de ADN, demuestra que el condenado era inocente. Una prueba presentada cuando la sentencia era firme y el condenado ya había muerto, 2 años y medio después del atraco. El gran parecido físico entre los dos hombres hizo que la víctima le reconociera hasta 3 veces. Ahora el Supremo anula la sentencia tras el recurso de revisión presentado por la Fiscalía. Se trata de sanar situaciones injustas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los sindicatos policiales se han concentrado este mediodía en Madrid frente a la sede de los antidisturbios para protestar por la actuación de sus mandos durante los gravísimos incidentes de la manifestación de este pasado sábado en el centro de Madrid. Carmen Ibáñez.
Al grito de UIP, los sindicatos policiales se han concentrado para protestar por los actos violentos que se sucedieron al finalizar la manifestación del 22M el pasado sábado. 67 policías han resultado heridos, según los manifestantes, debido a errores en el operativo policial. Precisamente uno de esos agentes acudió a la protesta y ha relatado cómo vivió aquellos momentos.
Pues desesperante. Con todos los años que llevo jamás vi algo igual, jamás.
Piden que se depuren responsabilidades, pero también que la justicia sea más dura contra los violentos que no dudaron el sábado en dejar heridos de gravedad a sus compañeros.
El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco descarta que el conflicto territorial esté detrás de la muerte de una pequeña en Treviño. Durante la presentación de las conclusiones de la comisión que investiga este caso, uno de los momentos más duros ha sido cuando se ha dado a conocer la conversación de la madre con la médico que atendió su llamada de emergencia. COPE Vitoria, Elisa López.
Sí, el Gobierno Vasco ha expedientado a la médico del 112 que negó una ambulancia a los padres de la pequeña fallecida porque claramente eran síntomas muy graves, como relata, según la transcripción de la llamada, Jon Etxeberria, director general de Osakidetza.
No valoró adecuadamente la información recibida, en la que claramente se ponían de manifiesto criterios de gravedad. Ello ocasionó que no se movilizara el recurso oportuno, que hubiera sido una ambulancia de soporte vital avanzado. La paciente fue trasladada al Hospital Universitario de Araba en un tiempo inferior, por lo que la activación de un soporte vital avanzado no hubiera alterado el curso de los acontecimientos.
Si bien asegura el Gobierno Vasco que el no envío de la ambulancia no hubiera salvado a la pequeña.
El Real Madrid sigue pendiente de los comités para saber si Sergio Ramos va a poder jugar o no esta noche, Juan Antonio Alcalá.
Está quedando un poquito largo este caso, pero en fin, está reunido el comité de apelación que va a ratificar la sanción de un partido para Sergio Ramos. A partir de ahí, por la tarde, el Madrid va a pedir la suspensión cautelar al nuevo Tribunal Administrativo del Deporte. Es decir, que hasta 2 o 3 horas antes del partido no se sabrá definitivamente si Ramos juega o no. Por si acaso, de forma preventiva, el jugador está ya en Sevilla con la expedición del Real Madrid. Además de este partido, la Liga estará en juego esta tarde a las 8 en el Camp Nou, Barcelona Celta, y también a las 10 de la noche en el Calderón, encuentro Atlético de Madrid-Granada. Lo cuenta todo, tiempo de juego en la cadena COPE a partir de las 7 en punto de la tarde.
Es todo por ahora, se quedan con la programación local y regional en su COPE más cercana.
COPE, estar informado.
Te contamos la noticia en directo.
Impresionante, desde luego, este momento.
Con el ejército, con la salva de honor.
Mientras sucede.
Efectivamente está en las puertas de la Catedral de Ávila contemplando cómo llega
Ávila,
en este momento.
La gente con mucho cariño está aplaudiendo la llegada de los restos.
En COPE te informamos en equipo para que no te pierdas nada.
Por cierto, que no se me olvide que la muerte del presidente Suárez ha generado hasta las 6:30 de la tarde más de 1 billón de impactos que llaman en las redes sociales.
COPE, estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La 1:05 comença la segona part, la segona hora, millor dit, del matí COPE Catalunya i Andorra. Si t'incorpores ara mateix, doncs has de saber que ara toca àrea de servei perquè estiguis ben informada, ben informat. Montse Rodríguez.
Així és, i comencem anant fins al transport públic. Allà està la Sandra Santiago. Sandra, des de Transmet, tot funciona amb normalitat? Alguna incidència?
Hola, doncs continuem parlant de normalitat a tota la xarxa de transport públic. No tenim incidències, tal com ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I avui us volem fer un apunt esportiu.
Sí.
Per tots aquells que vulgueu assistir al partit de Lliga entre Barça i Celta d'aquesta nit, TMB reforçarà el servei de metro i d'autobusos i habilitarà línies especials a la sortida del partit que connectaran el Camp Nou amb Mossèn Cinto Verdaguer i amb la plaça Catalunya. I si preferiu desplaçar-vos amb metro, recordeu que avui el metro funciona com cada dia feiner fins a la mitjanit. I de moment això seria tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Sandra. I ara anem fins al, bueno, fins al RAC. On hauríem d'anar, si no, a aquestes hores? Castellà, en Roger Serra. Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, perfectament. Ui, que bé que sona, no, avui?
Sí, sí, sí. Avui hem estrenat RDSI, podríem dir.
Ui,
avui el so és d'estudi, gairebé. Sí, sí, sí.
Podem marxar i fas tot el programa, Roger.
No, no, tant, com
adéu, bona tampoc. Tarda, Roger Serra, continua.
És que sembla que el tingui al curs.
Sí, 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 és so d'estudi, és so d'estudi, correcte.
Catxi. Mira, podem fer una cosa. Saps que tenim Twitter, no?
Teniu Twitter, sí. Sí, sí.
@almaticope.
Sí.
Et sabria molt greu fer una fotografia perquè la gent veiés com estàs fent ara mateix al teu espai?
Ara ho tinc una mica liat.
Bueno,
fer,
quan puguis.
Després puc faré una foto del despatx, puc fer-lo, cap problema. Home, sí, 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 sí.
Que surtis tu, fes-te un selfie.
Sí, sí, sí. Ui, oh, jo sóc molt, molt, molt tímid, eh?
Bueno,
això ja ho veurem.
Un selfie d'esquena, que te'l faci algú. Que te'l faci algú, home, que a la gent li agrada veure, però clar, el so, ja dic, ostres, és que, dic, ha vingut en Roger Serra, està darrere.
Doncs, sí, sí.
Bueno, doncs me n'alegro molt, això vol dir que el RAC també està, doncs, mira, actualitzant-se.
Sí, invertim, invertim.
Molt bé, això està bé. Bueno, Roger, ara ja que ets un locutor de primera, explica'm com està la situació.
Doncs mira, la situació bastant controlada. La veritat és que ara parlem de calma en aquesta xarxa viària després d'una jornada, un matí sobretot força complicat, a les rondes de Barcelona, a l'autovia 2, per malauradament topades, accidents. Ara la situació és molt més tranquil·la. El que són grans incidències, en principi no n'hauríeu de trobar. Deixa'm recordar que a causa d'aquestes darreres nevades, bàsicament al Pirineu de Lleida, doncs calen cadenes a l'hora de circular pel Port del Bonaigua, a la C28, un dels principals accessos cap a Viella. En aquest tram calen cadenes, però vaja, com et deia, pel que fa, per exemple, a la xarxa viària més propera a Barcelona o a les seves rondes, aquí puc parlar-te de circulació com o de fluida.
Molt bé, don Roger Serra, moltes gràcies.
A vosaltres, fins demà, a reveure, que vagi bé, adéu.
Quin gust, eh? Que bé que sona, eh? Com també sona igual de bé o reguete bé el que ens explica l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Continuem amb un cel força ennuvolat avui al Pirineu, amb precipitacions, sobretot a la Vall d'Aran, on seran localment persistents. També a la meitat est del territori continuarà força tapat, amb ruixats més aviat febles, amb tempestes locals, que seran més intensos a l'àrea de Girona, i a la resta del territori, intervals de núvols que no es descarta que portin alguns ruixats, però més aviat febles i aïllats, en tot cas. La cota de neu continua entre els 700 i 800 metres, les temperatures són més baixes avui. Arribarem com a molt als 15 graus a Barcelona i Tarragona, 13 a Lleida o Girona. I pel que fa al vent, continua fort, amb ratxes molt fortes al sud de Tarragona i nord de l'Empordà, però al final del dia es moderaran a l'extrem sud. Demà continuarà el cel ennuvolat al Pirineu Occidental amb probabilitat de precipitacions febles al principi, preferentment a la Vall d'Aran, tot i que tendirà a quedar el cel amb intervals de núvols. A la meitat oriental, cel més ennuvolat amb ruixats més probables cap al nord-est, que podrien afectar també el litoral central a primera hora amb alguna tempesta i tot. A la resta trobarem intervals de núvols amb possibles precipitacions més febles. La cota es mantindrà entre els 800 i 1.000 metres. Les temperatures no variaran, potser pujaran una miqueta, i el vent a l'Empordà, així com al Ter Sud, seguirà moderat o fort, però la tarda anirà fluixant. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs ja sabeu el temps, molt important per aquestes dates a la primavera. Com era jo? Des del 20... no sé què de maio no te quites el sallo, no?
No, fins al 40 de maig,
no te quites
hasta el 40 de maio no te quites el sallo.
Sí, sí,
jo diria el 50 de maio ja.
Home, aquests dies...
com fresca que fa.
Com ha canviat, eh?
Sí?
És aquesta entrada d'aire fred que ha fet una mica d'allò.
Home, avui hi ha nevades per sota, per cotes baixes, avui, demà i demà passat. Vull dir,
bueno,
que no
al cap de setmana espero que estigui bé la
sí, senyora,
cosa, eh?
Sí, senyora, el que vostè digui.
Bueno, atenció, anem ara amb el Twitter. Per cert, estem fent una pregunta... que segurament la nostra convidada que tenim ara d'aquí a res...
Si no ho sap ella ja...
Ho sabrà, però no ho pots dir, eh?
No ho diguis,
o sigui,
no ho diguis.
Estem preguntant a l'audiència què és el que dona el color groc natural a la paella.
A la paella.
Si ho saps, ens han d'enviar un Twitter @elmaticope i posar, doncs, què és el que li dona el color groc natural a la paella. En joc, doncs, hi ha una paella per dues persones, el restaurant La Galliner, al carrer Pallars 120, del Poblenou de Barcelona.
I no diguis el cubito de becrem, perquè no és.
No, no, el cubito, no. A més, això es planta... Bueno, ara li preguntarem, és un
ara li preguntem
arbre,
a...
no sé què?
No, a l'Esther bueno, li preguntarem.
Ara li preguntarem a la nostra convidada, @elmaticope.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Doncs fa uns dies ens va arribar a la Montse i a mi un manual. Manual il·lustrat per fer hort en testos, jardiners i taules. Pagesos de ciutat.
I huele también. Això saps aquella olor...
A nou. A nou.
Esther, saps aquella olor de
tinta,
col·le?
De
nou, sí. Sí, sí, de quan anaves al col·le. O sigui,
sí.
Quan va arribar jo vaig estar quan, com mitja hora.
Quan et donaven el llibre al setembre, quan comença el curs,
sí,
no?
Sí, sí, bueno.
Te'l donaven.
Te'l compres.
Al principi feia aquest olor i després al final feia un altre olor. Completament diferent, eh?
Segur. És espectacular. És que l'Esther Casanovas és una mica picarona, eh?
Sí?
Sí.
Per què?
Home, és una mica picarona, ja ho diu al seu blog.
Sí?
No?
Què diu al seu blog? Què dius?
Diu moltes coses.
Bon
bueno,
dia,
Esther.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Tu hem de presentar-te i dir que ets una persona que, a més, atenció, que no és moco de pavo, com es diu, ha estat Premi Blog Catalunya 2012 en la categoria de Sostenibilitat i Medi Ambient.
Uh-huh.
Ella comparteix les seves experiències i consells, fa cursos, xerrades... I, a més, és companya de feina perquè codirigeix i presenta el programa de ràdio Pagesos de Ciutat, que transmet a través de la xarxa, no?
Exactament.
O sigui, tot s'ha de dir.
Sí. A més, està a Ràdio Sabadell, a la nova Ràdio Sabadell, no a la meva, a aquella, a la del carrer Convent, i m'ho ha dit abans a micro tancat, sí. I ho vull dir-ho, amb el Manolo Garrido. Manolo, un beso, un abrazo muy grande, Manolo.
Premsa escrita, no para. I ara ens ha fet aquest manual il·lustrat per fer hort en testos, jardineres i taules. Bueno, per on comencem?
Doncs, no sé, diem-vos doncs, que amb aquest manual el que espero és que hi hagi molta gent, molta, que s'animi doncs, a cultivar hortalisses al balcó, que al cap i a la fi no és tan complicat i és ben fàcil de fer en aquests moments.
Jo, deixa'm que comenci, mira, m'he tret una fotocòpia i tot, perquè és que m'ha cridat molt l'atenció un dels apartats del llibre que diu, es titula El sexe de les hortalisses i com ens afecta l'hort. Les hortalisses tenen sexe...
Tu hi has anat a la part ja...
Jo he anat directament...
Des de primavera.
A veure, Esther, les hortalisses tenen sexe?
Home, les hortalisses es reprodueixen i com a tals, evidentment, tenen sexe.
Uh-huh.
Ha d'haver-hi una part masculina i una part femenina, que a vegades es dona la mateixa flor, a vegades es dona, perdó, en la mateixa planta, de vegades es dona amb diferents plantes, i conèixer com funciona sempre ens ha d'ajudar en el nostre hort.
Uh-huh. Per tenir un hort urbà, això es pot dir un hort urbà? El que s'anomena hort urbà és allò que tenim a casa o que hi ha gent que té com una mena de safata allà amb unes potes.
Aquella tauleta amb potes que podem comprar a l'IKEA, no? O a altre lloc,
però,
no?
Altres sigui,
jocs, on sigui, on sigui, no?
Això és un hort urbà o com podem nomenar això?
Home, per hort urbà podríem entendre qualsevol hort que estigui a la ciutat d'entrada i en aquí doncs tant ens serviria a aquests que es fa amb aquestes taules de cultiu com mencionaves,
sí.
El que podem tenir en un balcó amb unes jardineres com aquell que hi pugui haver, doncs, amb espais de la ciutat, doncs, com ara s'està fent amb molts.
De la contaminació, si tu tens un petit hort urbà a la teva terrassa o al teu balcó, la contaminació està a tocar. Vull dir, com afecta allò, la contaminació dels cotxes, per exemple, la contaminació atmosfèrica, com afecta aquella enciam o aquella albergínia que tu meravellosament has pogut conrear al teu hort?
Doncs jo la veritat és que no tinc ni els estudis ni el coneixement com per dir exactament de quina manera pot afectar.
Però és mínima, possiblement.
Jo penso que no té res a veure amb la contaminació que hi pot haver o els productes químics que en moltes ocasions s'hi aboquen. I la prova està en que si des dels ajuntaments o les administracions no estan regulant, doncs, que hi hagi això, no? Aquests horts en aquests solars municipals moltes vegades, que estan en plena ciutat, és perquè realment no ha de ser tan important o greu, no? O perjudicial per la salut.
Era curiositat.
Escolta'm, quins són els conceptes previs abans de començar? Perquè, clar, hi haurà gent que dirà, sí, jo instal·lo aquí un hort urbano i tal, no sé què, però, clar, hem de tenir un lloc, uns metres en concret, una ubicació, ha de donar el sol, no sé si 5 o 6 hores diàries. Explica, la base, diguem-ne l'ABC, per poder començar.
Mira, el més habitual és que d'entrada desconeguem els cicles de les hortalisses. Si ara qualsevol pensa, sap que vas a plaça, vas a la botiga, i encara que trobem de tot, el que ara està bé de preu, que és precisament perquè és l'hortalissa de temporada, doncs són les faves, els pèsols, les carxofes, les coliflors, els bròquils. Tot això és el que en aquests moments s'està traient dels horts urbans. No hi ha ningú que estigui collint tomàquets. En tot cas, està començant a plantar les llavors de tomàquet perquè seran les que d'aquí un mes o una cosa així posarem a l'hort i començaran a donar fruit cap al juny. Vull dir que el primer és saber que no pots plantar el que vols en el moment que tu vols, sinó que has de plantar el que toca la temporada.
Clar. A més, tu has fet una llista, un quadre molt interessant en el manual, en la guia, que diu, per exemple, les verdures menys exigents són la ceba i el rave. En aquesta època de l'any, les que m'imagino que presenten menys dificultat per fer-les, no?
I no només això, perdona, sinó que un dels errors que hi ha quan la gent comença a cultivar en contenidors és que vol posar moltes plantes juntes. I una mica aquest quadre, al que et feia referència, és també no exigents en quant a no només espai moltes vegades, sinó també a nutrients, a adob que hi hem de posar, que és una d'aquelles coses que també hem de conèixer per poder començar a conrear amb cap i peus, no?
Clar, no, jo tinc un veí que té el que deia la Montse, aquesta tauleta meravellosa d'alumini, no sé quin material, i inicialment va plantar de tot, absolutament de tot. Com ha acabat allò? Doncs mira, que ja s'ha avorrit i ja no ha plantat res més.
Bueno, però precisament el perquè d'aquest manual, no?, per poder guiar a les persones i fer-los entendre, com a mínim, que necessites un espai per cada una de les plantes, perquè a més, quan compres el planter, tot és molt semblant de mida.
Sí.
I, evidentment, no creix igual un enciam. Un planter d'enciam farà uns 10 centímetres i el que obtindrem serà un enciam, doncs, de la mida dels que veiem al súper. Però, en canvi, una tomaquera, tenint aquests 10 centímetres inicials, acabarà sent una mata de prop de 2 metres, que anirà donant tomàquets i tomàquets. Clar, li hem de destinar molt més espai perquè creixerà molt més.
Imagino que la gent, quan comença, Esther, quan comença el tema de l'hort, diu, cada dia anar mirant, aviam, ha salit la planta, aviam, no sé què.
Tenim pressa, tu.
I l'èxit, i diguem-ne que un, diguem-ne, es posa supercontent quan veu una fulla allà, una llavor, diu, ai, això comença a sortir, no? I això és el que tenim a continuar, perquè hi ha gent que segurament dirà, jo llenço la tovallola perquè aquí no surt res.
Has d'aprendre a ser pacient. I l'hort te n'ensenya molt, eh? Vull dir, estem tan acostumats al nostre ritme de vida trepidant, no?, que l'hort precisament el que t'ensenya és a això, a ser més tranquil, a ser més pacient, i sobretot a saber que has d'esperar, doncs, un mínim de temps, un mes, dos mesos, depèn de la planta, a poder aconseguir el fruit de la mateixa. Amb la qual que ningú es desanimi, sinó al contrari, vull dir que busqui informació sobre quant de temps trigarà a poder fer la collita d'aquella planta. Clar. I que tingui paciència.
Molt bé.
Bueno, doncs el que hem de fer és comprar aquest fantàstic llibre. Imagino que ara de cara al Sant Jordi ja això, ja tens preparat ja les dedicatòries, no?
Espereu a Sant Jordi, no espereu.
No, perquè es pot comprar ja per Viena Edicions. Esther Casanovas, Pagesos de Ciutat, manual il·lustrat per fer hort en testos, jardineres i taules. Hem de començar. Ets tu la de la portada?
No, m'ho pregunta molta gent, però no sóc jo. Jo sóc la de la a la Cobra és la portada, sí. En aquí sí que estic jo.
Aquesta sí que es veu. Esther Casanovas, i posa l'edat que no la direm perquè és molt jove, eh?
Bueno, és igual, no hi és cap secret, tampoc.
Bueno, que tinguis molta sort, que vagi molt bé. Per cert, el teu hort està perfecte o en Casa de Herrero Cuchillo de Palo?
Aquest any en Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Vaya. Perquè, evidentment, jo no em dedico a escriure llibres, i el fet d'haver-lo fet m'ha tret atendre altres coses, i en aquest cas l'hort aquest hivern no està tan xulo com d'altres anys.
Gràcies, Esther.
Gràcies, molta sort.
La 1:20 minutets.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
La 1:21 minuts, Montserrat. Això vol dir que ens queden 6 minutets per parlar amb l'Alberto Fernández Díaz, que com és un home que està acostumat a anar cap aquí, cap allà, no para. Avui el veus a l'Eixample, l'altre dia el veus a... És un home que no para.
I mañana tienen pleno, no?
Demà té ple.
Bueno, divendres.
Divendres, demà passat.
Jo ja pensava que era dijous.
Ja et veig enganxat al Twitter, Alberto.
Home, és que està dient que està a COPE Catalunya i Andorra.
Tot el dia al Twitter.
Com ha de ser. Bon Alberto, dia. Tu tienes hort urbà, no?
Hort urbà o no? Però algun dia el tindré.
Sí?
Sí? On el tindré?
A Barcelona n'hi ha molts. Ara parlàvem en aquest llibre i cada cop hi ha més gent que s'està fent el seu hort urbà.
Són d'aquelles coses, saps allò que tens al cap que t'agradaria tal? Doncs algunes que feia ja més jovenet, allò de dir, he d'aprendre a fer maquetisme i feia maquetes de tren, pintava soldats de plom, ho vaig aprendre. Després volia tenir la moto per poder sortir i escapar-me sempre que pogués, també.
Sí.
I d'aquelles coses que tens... un dia, doncs m'agradaria tenir un petit hort i cultiva. Sí, sí, no sé si urbano o rural, no sé, perquè potser
ho fa quan tingui
70 no sé quants anys i dius, mira, ara és el moment de plantar un tomàquet, no? Però són aquelles cosetes que m'agradaria.
L'Ester ens explicava que, per exemple, a Sabadell o a Barcelona hi ha zones, hi ha petites solars que no es construeix i que s'estan fent horts allà,
sí,
no?
Sí, mira, Barcelona... al barri de Porta, l'altre dia vaig anar-hi a fer un acte del Partit Popular allà a Nou Barris, a la Masia de Can Verdaguer, i allà al costat mateix, al cor del barri de Porta, hi ha un solar que estava buit, abandonat, que no hi havia cap previsió, i més que reconvertir-lo en un hort urbà, doncs hi ha, diguem, estris i...
material
per poder fer-ho, diguem, un hort urbà. I a Barcelona hi ha molts indrets, no?
Sí, sí.
Des d'allà a Torremelina, al barri de Sant Ramon, a les Corts, a Pedralbes, tens allà al costat de la Creu de Pedralbes... Sí,
però el que està bé és que aquests horts siguin horts que tinguin, per exemple, que a l'hora de regar, que es pugui regar amb aigua potable, perquè hi ha molts horts, la gent que venim del Vallès ho sabem, que si tu
I
ho saps,
Baix Llobregat,
que són il·legals, que ho estan regant amb aigües que no són... Sí.
I que a sobre dius, mira, ara aquests tomàquets que me'ls menjaré, millor que no els mengis, eh?
Alguns ajuntaments ho arreglen.
Per cert, ara que estàs parlant del tema de l'aigua, fa una estona hem parlat, Alberto, amb la senyora Assumpta Escarp sobre el tema de l'aigua, i que ens ha comentat que els ajuntaments de l'àrea metropolitana no tallaran l'aigua a qui no pugui pagar-la.
A ningú.
Això arriba una mica tard, no?
Bueno, però...
Arriba.
Mejor tarde que nunca, no?
Arriba, arriba.
Una altra cosa és la contradicció, no? Perquè, mira, l'àrea metropolitana que governa, que la presideix Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, és el president de l'àrea metropolitana, i governa l'àrea metropolitana amb socialistes, la senyora Assumpta Escarp socialista, amb Iniciativa i més Esquerra Republicana. Hi ha un quadripartit que és per nota, no?, amb l'única oposició del Partit Popular. Doncs, clar, ara han promogut aquest tema que nosaltres li hem donat suport, faltaria més, perquè jo, si és un tema que és bo per la gent, més indiferent de qui ho proposa, no? Però jo els diria, home, a més d'aprovar això, què tal si no pugeu l'aigua un 31% en els últims dos anys? És que han pujat el rebut de l'aigua un 31%, i a Barcelona, a més de pagar l'aigua més cara a la península, jo dic bé de la península, no pas d'Espanya, perquè hi ha una illa que paga més cara l'aigua que Barcelona, no? Home, és que més de la meitat del rebut de l'aigua són impostos i taxes que no pas consum. Doncs què em sembla si canviem això?
La senyora Escarro ho ha reconegut quan li he dit, ho ha dit ella personalment.
El 31% ha pujat el senyor Trias a l'aigua a Barcelona en dos anys.
Escolta, Montse, ens queden pocs minuts. Aprofitem. El Partit Popular ha demanat que Barcelona tingui un carrer amb el nom d'Adolfo Suárez. Podria ser la Diagonal?
Jo no entro, perquè jo crec que també hem de buscar noms. Barcelona, jo crec que és una ciutat en permanent creixement i transformació. Per exemple, a la zona de la Sagrera hi haurà una gran transformació i tindràs nous vials i de referència, etcètera, no? Jo no sóc partidari de noms que estan arrelats, doncs canviar-li, perquè és que per molt que li posis nom el que sigui, tothom li continuarà dient la Diagonal, no? Sí. I a més que això també té un cost, no? Però és evident que Adolfo Suárez, a més d'haver sigut el president de govern d'Espanya que va fer possible la transició, que sense ell probablement no tindríem la democràcia, la reconciliació, la convivència com l'entenem ara, doncs a més va registrar la Generalitat de Catalunya. Jo crec que seria un bon moment. Ara bé, que no el passi el mateix, si diuen finalment que sí, Samarán. Doncs Samarán, Joan Pau II, Salvador Dalí, no té carrer a Barcelona, però això sí, o sigui, tries a correcuita a donar-li el nom d'una plaçoleta a l'inventor de la bandera independentista de l'Estelada, no? Per això sempre hi ha un racó per posar noms
i coses que no,
aquestes que no persones encaixen, que no representen que la realitat de la nostra ciutat.
Qüestions importants també. Mira, hem parlat aquesta setmana, de la Montse va parlar amb la regidora Sònia Recasens sobre el superàvit que té l'Ajuntament de Barcelona, 139 milions d'euros, però vosaltres dieu des del PP superàvit, però l'IBI no baixa. No?
Primer, jo sóc partidari de que l'Ajuntament no tingui dèficit, és a dir, jo sóc partidari que no puedes gastar lo que no tienes, no se puede estirar más el brazo que la manga, però una cosa és això i una altra cosa és que el senyor Trias diu, no, miri, tinc un superàvit de 139 milions d'euros i un romanent de tesoreria, és a dir, diners a la caixa, de 411 milions d'euros. I jo dic, home, tots som partidaris de no gastar més del que tens i de fer Guardiola, però clar, tu quan fas Guardiola? Per quan vingui un moment d'adversitat. Home, si amb els que n'hi ha, la que està caient, tenim diners, no destines més diners per estimular l'activitat econòmica i crear feina, per millorar els barris, per promoure habitatge social i, sobretot, per enfortir la resposta social, política social, a la gent que més ho necessita, doncs quan ho faràs? I és el que jo li demano a l'alcalde.
Alberto, moltíssimes gràcies, com sempre, empreses, però la setmana vinent puedo prometer y prometo, como decía Adolfo Suárez, que tendrás más tiempo. Gràcies, adeu, adeu, adeu.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Festes de primavera de l'Hospitalet. Viva la luna, que alumbre tu vida. Melendi en concert, divendres 25 d'abril. Rosendo i Mago de Oz, dissabte 26 d'abril. Els millors directes de les festes de primavera a la Farga. Entrades ja a la venda a The Project Punès i Ticketmaster.
Si le han comunicado que tiene cataratas, el Instituto Oftalmológico Tres Torres tiene la solución rápida e inmediata. Mediante una intervención de tan solo unos minutos, recuperará la visión de forma prácticamente inmediata, usando la última tecnología en microcirugía. En Instituto Oftalmológico Tres Torres, la primera visita informativa es gratuita. Diga adiós a las cataratas en Instituto Oftalmológico Tres Torres. 93-200-9879. 93-200-9879 o www.iott.net.
La mejor gastronomía la encontrarás en el asador El Yantar de la Ribera. La cocina de siempre, como el lechazo, las chuletillas a la brasa, el cochinillo, la morcilla de Aranda, elaborada en auténtico horno de leña para que los platos conserven todo su sabor. La cocina tradicional de la Ribera del Duero en pleno corazón de Barcelona. El Yantar de la Ribera. Roger de Flo 114. Reservas en el 93-265-6309. El Yantar de la Ribera. El asador nace. El cocinero se hace.
Janet, los Irex, Santi Carulla dels Mustangs, los Diablos, los Manolos, tots units en una festa benèfica per a nens en perill d'exclusió. Divendres 28 a les 9 de la nit al Luc de Gas. Ja pots comprar la teva entrada solidària a atrapalo.com. Col·labora Cadena COPE.
Todos los hombres, a partir de los 50 años, deberían realizarse un chequeo, ya que si se diagnostican a tiempo, la mayoría de las enfermedades prostáticas pueden ser curadas. El Instituto de Enfermedades Prostáticas es el primer centro en Barcelona especializado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la próstata. Contamos con todos los tratamientos poco agresivos, como el láser para las enfermedades benignas y la braquiterapia y cirugía laparoscópica para el cáncer de próstata. Instituto de Enfermedades Prostáticas, teléfono 93-546-0110, 93-546-0110.
100 acciones para tu información.
Número 54.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Líderes sindicales lamentan los incidentes durante la manifestación del 22M en Madrid. Tojo y Méndez han pedido a la delegación del gobierno que se centre en explicar por qué hubo falta de coordinación entre la policía. Álvaro Cutelén.
Los líderes de UGT y Comisiones han afirmado que no van a amparar los actos violentos del sábado provocados, aseguran, por grupos sin capacidad de convocatoria que se adhieren a los grupos mayoritarios. Lamentan que esos incidentes se tapen el éxito que consideran tuvieron esas manifestaciones del sábado, pero piden a los poderes políticos y policiales más contención a la hora de dar respuesta a esa violencia. Ignacio Fernández Tocio, secretario general de Comisiones Obreras.
Pero creo que el poder político debería preocuparse de utilizar con contención los medios de represión a la hora de dar respuesta a la movilización de la ciudadanía.
Sindicatos exigen a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que aclare la falta de coordinación que, según los sindicatos policiales, hubo el pasado sábado.
Enfrentamiento en el Parlamento catalán a costa de la educación. El PP ha acusado al gobierno de Artur Mas de instrumentalizarla a favor del referéndum separatista. COPE Barcelona, Jordi Pi.
El Partido Popular catalán ha vuelto a denunciar en el Parlamento una instrumentalización de la educación y cree que el Consejo Escolar ha firmado el documento por el derecho a decidir por politizar la enseñanza. Irene Rigau lo ha negado.
Cuando pueda demostrar que a un menor se le ha dado una instrucción o se le ha pedido que se adhiera, espero que sepa leer. Ningún menor de edad ha dado este comunicado.
Rebute que comunicat.
Según la consellera de Educación, el PP utiliza un imaginario a través de la prensa estatal cuando habla de politización de las escuelas catalanas.
Desde Cataluña nos llega también una última hora. El Tribunal Superior de Justicia ha acordado investigar a la diputada del PSC, Montserrat Capdevila, por un delito continuo. Versación de fondos públicos. Pagó presuntamente desplazamientos privados a Madrid con una tarjeta del Parlamento. Y continúa activo el incendio en Almería, en la Sierra de Gádor, que se ha declarado ya el nivel 1. El fuerte viento está dificultando las tareas de extinción. Última hora. Verónica Ruiz.
El incendio se está extendiendo por zonas forestales cercanas a la localidad de Nix, por lo que la población podría verse afectada por el humo. Acabamos de conocer que se ha procedido al desalojo preventivo de 3 personas de un cortijo cercano a la cima del parque eólico. Sigue interrumpido el tránsito por la carretera en la autonómica A391. Además, los medios aéreos acaban de retomar también hace unos momentos las labores de extinción, ya que habían tenido que parar por las turbulencias debido al fuerte viento que azota la zona.
A esta hora está previsto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegue a la sede de la Unión Europea en Bruselas para participar en la cumbre bilateral. Esta mañana su agenda ha sido con las autoridades locales. Corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, ya se encuentra aquí. Ha llegado para hablar de comercio, espionaje o política internacional después de asistir por la mañana al cementerio americano de Waregem, en Flandes, para honrar a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Lo ha hecho junto al rey Felipe de Bélgica y al primer ministro Elio Di Rupo, ante los que ha recitado el poema más famoso escrito en la Gran Guerra, Los Campos de Flandes.
If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow.
Si perdéis la fe en nosotros que morimos, no descansaremos aunque las amapolas crezcan en los campos de Flandes. Obama ha señalado que nunca olvidará a los caídos, soldados que no compartían lengua ni nacionalidad, pero que murieron por la libertad.
Se quedan ya con El Espejo y José Luis Restán.
COPE, estar informado.
De 12 a 2, al matí. COPE Catalunya i Andorra. La ràdio que t'agrada escoltar.
La 1:33 minuts, per si no ho sabies, continua el matí COPE Catalunya i Andorra fins a les 2. I ara el que volem fer és parlar d'esports, perquè avui és un dia molt important si parlem de la primera divisió de futbol d'aquest país.
Aquí no vamos a hablar de la Bundesliga, Gollado.
No parlem avui de la Bundesliga ni de Pep Guardiola, perquè és notícia Pep Guardiola, crec, no?
Hombre,
per alguna raó, no?
És que notícia, és notición.
Sempre ho és, sempre que ho és, per la Montse Rodríguez, sempre Pep Guardiola.
És que ha ganado, és llegar i besar el sartó.
Sempre. Per Montse, bon dia.
Bon dia,
per Montse parles de Pep Guardiola, eh? Se li il·lumina la cara, arriba a treballar, eh? Amb una altra sensació.
El que està il·luminat avui és Quique Iglesias, bon dia.
No, hoy está guapo. ¿Qué? Hoy está guapo.
¿Sí? Tiene el guapo subido, ¿no? ¿Qué dirías tú, Montse?
Sí, hoy está
guapo.
Home,
tinc 40 punts de guapo.
Això?
Sí?
Que són els 40 punts que va aconseguir ahir. Bueno, ahir va aconseguir 3, però va sumar al punt número 40 de la Lliga l'Espanyol guanyant 1-2 a Màlaga. Però bé, aquí mana l'Albert, amb el qual...
Jo no mano ni a casa meva.
Parlaré quan...
Jo, en realitat...
Parlaré quan em toqui.
Sóc un fidel oient d'aquest programa.
Mira, Montse, com ni el Quique ni l'Albert volen parlar, parla tu de Pep Guardiola, va?
Ah, no, res, pues que arriba, ha llegado y ha besado el santo, ja ho he dit.
Sí,
no, encara que li queden jornades, no?, per acabar la...
Ei, i tant.
Set jornades, no?
Ei.
Es impresionante. Bueno, pues re, ay, del Español, que mañana viene Javier de Aro, Quique, que va a hacer un 24 hores non-stop.
Sí, home, fa, comença a les 7 de divendres i acaba a les 7 de dissabte després del derbi. 24 hores per celebrar el programa 3.000 i els no sé quantos, no sé quantos, però igual estupendo.
Se le va a hacer corto, eh?
Sí.
El que no sabem és quan durarà la introducció, l'espeech inicial, no sabem quan durarà.
Us està escoltant perquè ara ja li envio un missatge. Li he enviat un missatge a través del WhatsApp i em diu, em contesta, em diu, no, del WhatsApp, no, del SMS, em diu, ¿quién eres? Pues, soy Pepe Collado, Javier de Aro, que te invito mañana que vengas al programa.
Es súper fuerte que no te tengan la agenda. Sí,
no, sí, sí. Perquè va perdre el telèfon i no em tenia la agenda.
De Aro i les noves tecnologies acaben de...
El divendres comença a les 7 de la tarda i té prevista la primera falca a quarts de 10.
Tota la resta? Sí, sí. No, a més, es veu que porta una sonda amb aigua perquè no li falti, el tio va tirant.
Javier, están hablando de broma,
bueno, oye,
supongo.
Que, perdona, Javier de Aro, por aludido, puedes llamar al 93270-3777.
Dígale que no serà per un minut, que si no, no t'agafa.
Es un speech rápido, Javier. Entre corrida y corrida, es que el hombre corre.
Hace, ¿cómo se llama? Running, ¿no? Que se llama ahora esto.
Bueno, deja de irte de running, que corre.
Oye. Efectivament, el periodista més en forma de la redacció.
Sí, sí. Això és veritat. Escolta una cosa, i avui tenim Barça, tenim Madrid, què tenim avui?
Tenim avui un programa triple, tenim tiempo de juego a partir de les 7 i 10 minutets amb aquests tres equips que lluiten pel capdavant de la Lliga, no? Queden 9 jornades per davant, avui es consumeix una, Barça-Celta, 8 del vespre, Camp Nou, amb Luis Enrique, que torna per primera vegada com a entrenador al Coliseum Blaugrana. I després...
10 anys després de deixar el Barça.
Sí, senyor. A les 10 de la nit tenim Sevilla-Reial Madrid i Atlètic de Madrid, Granada. Jo crec que avui és una tarda vespre a nit intensa de futbol. Què pot passar avui, Collado? Què pot passar avui, Montserrat?
Que el no Barça, pues, jo crec que empatarà.
Què dius ara?
Ai.
Sí,
el Barça,
sí,
és un
sí,
punt
sí,
de l'Atlético
sí,
i del Reial Madrid.
Sí, jo crec que empatarà.
Empatarà amb el Celta a casa.
O a 0 o a un gol.
No hi ha marge d'error.
Jo crec que el Real Madrid arrasarà el Sevilla.
Tinc dubtes. Ve del clàssic, s'ha de mesurar la capacitat de reacció del conjunt blanc. No ho tinc clar, Collado.
I tu, Quique, tu tens clar del Madrid o què?
Jo estic pensant en l'Albert, avui patirà.
Jo crec que dels tres, el que té més clar és l'Atlético de Madrid, jugant a casa, tenint el Granada com a rival, a més del Barça, que crec que potser li costa una mica més, però també traurà el partit cap endavant.
Hi ha algun descartat al Barça? Algú que no es trobi bé? O estan tots els que tenen que
Xavi
estar?
Xavi Hernández i Montoya. Xavi... M'ho sé de memòria, us escolto.
Ho saps tu, ja està, us ho expliques tu.
Però Xavi ja està descartat fa temps ja.
No, va jugar amb el Madrid el Xavi.
Sí,
no?
Senyor, sí. Home, ja saps que des d'aquell partit de l'anada dels vuitens de final a Manchester, tot i que després va haver-hi el partit davant la Reial Societat i davant el Valladolid, jo crec que el Tata Martino té en ment clar l'equip, Mm-hmm. Bastant clar.
Si Piqué i Cesc veuen una groga, sí, no jugaran contra l'Espanyol.
Clar, és que aquí el tema de l'Espanyol, a banda d'aquests 40 punts que ens comentava el Quique que ha assolit i que Javier Aguirre ja tenem la permanència a tocar i tal, és que dissabte hi ha derbi. Sí, sí, Espanyol-Barça, amb aquestes 9 jornades, que seran 8 les que quedaran per davant, amb el Barça jugant-se el liderat, intentant assolir aquesta primera posició, anem a veure què passa avui, i l'Espanyol, que fins a cert punt pot ser jutge. També l'Espanyol té molt a dir, perquè ha d'assegurar matemàticament la permanència. Encara queda aquest objectiu d'arribar a Europa, matemàticament és factible, i després un Espanyol-Barça, en les últimes temporades, doncs vol dir molt, perquè l'Espanyol, vulguis o no, també s'hi juga molt, intentant treure-li al Barça l'opció d'aconseguir el primer lloc de la classificació.
L'Espanyol encara no ha guanyat el Barça a Cornellà, són 4 partits, 4 anys, 4 partits, 2 empats i 2 victòries més o menys còmodes del Barça, amb la qual l'esperança del soci Perico passa ara per intentar guanyar el Barça o almenys puntuar, no? Avui s'ha entrenat l'Espanyol amb diversos jugadors amb problemes físics després del partit d'ahir a Màlaga, amb Cordo, que té una contusió a la cama dreta i fa treball diferenciat, amb David, que té, atenció Montse, això segur que no ho té ni vostè, una distensió sindesmosis a la sindesmosis del turmell esquerra, és a dir, que és actualment dubte pel partit de dissabte, i al final de l'entrenament hem vist Abraham, que s'ha fet mal a la mà dreta i ara passarà per radiografies per a veure el que té. Demà l'Espanyol tornarà a entrenar-se, ha parlat Pizzi. Avui al Esports Cope tindrem a l'Iñaki Pérez de Rilucea, que és un conseller responsable de l'àrea econòmica, esportiva, perdó, i, escolta tu, l'Espanyol està amb 40 punts i amb tota l'esperança de que més de 30.000 seguidors viatgin fins a Cornellà el dissabte a les 4 de la tarda.
4 de la tarda.
Jo crec que el Barça hoy empata i que nos gana l'Espanyol.
Tu continues amb la teva, no? Tu li vas donant voltes a veure què fa el Barça i aquestes coses.
El 3-4 l'altre dia no li va dir res a vostè, no?
L'Espanyol gana el Barça, ja
està. L'Espanyol gana... O sea, el Barça empata hoy...
Sí.
Hauries de posar un redoble o algo,
eh? I pierde contra l'Espanyol.
I pierden el derbi contra l'Espanyol.
Sí, 2-1.
Ja veurem el Quique Iglesias i altres a la plaça Ángel Rodríguez celebrant tot això, com si fos el més pur estil Canaletes amb l'Urana, clar.
En l'Esplau, no vamos a...
Recordeu aquella secció televisiva tan famosa que va començar a fer Pedro Ruiz i després va fer José María García, la Moviola? Si ara poséssim la Moviola, jo, en lloc de l'Albert Díez aquí, estaria el José Luis Gil amb un paper a la boca, agafat, fa un parell de dies, on estava el pronòstic del sorteig de la Champions
si
que va fer la Montse.
No l'ha acertat
i no va acertar res. Espero que tampoc no encertis aquí.
El Jorge Martínez hauria de buscar ràpidament un aleluia perquè ha agafat un dia lliure a José Luis Gil, eh?
Home, s'ho mereix, eh?
Sí, home.
S'ho mereix, home.
Jo crec que està un poco tocado por la roja de Sergio Ramos, eh?
No sé.
Tocado está. Bien, bien, no sabemos por qué, pero tocado está. O por la mano de Dios. Us anava a dir que tenim volta a Catalunya, eh? Tercera etapa avui, que ha arrencat a la una de la tarda, 171 corredors.
Espera, ha posat aleluya, ponlo.
Volta a Catalunya avui.
T'ha posat aleluya, Quique.
Banyoles... La Molina.
No, dedicat a José Luis Gil.
José Luis Gil.
Ahir va ploure a la volta, avui també.
I diuen que pot nevar.
Sí, imagina't, eh? Vull dir que...
La Molina.
Estarem atents.
Uh-huh. I a part de la volta, pregunta del programa d'avui?
Avui preguntem pel capdavant de la Lliga, no? Com creieu que quedarà la classificació després d'aquesta jornada d'avui, amb aquest programa triple que comentàvem, el Real Madrid a Sevilla... l'Atlètic de Madrid davant el Granada
xolo,
i el Barça Celta.
Escolta'm, la trucada a Pep Guardiola no es pot realitzar avui, no? No, Jacob, no té cobertura.
És que crec que ho estan acabant de celebrar.
Ah, sí?
Sí,
voy a hablar con Condi,
sí.
A ver si le puedo hacer una llamada.
I queden quantes jornades per acabar la Bundesliga? Quantes?
Pues 7, creo.
7?
27 jornades per... Ho ha guanyat a la jornada 27, sí.
Déu-n'hi-do, vull dir que per ser el primer any no es pot queixar, no?
Home, no té mal equip, eh?
Sí, és el que t'anava a dir, eh? No té mal equip, li van deixar fet, fitxa el millor jugador del rival més directe, que és el Borussia, fitxa un jugador que no estava a gust a Can Barça com és Thiago. Vull dir, malament no li han anat les coses a l'hora de configurar l'equip i anava absolutament sobrat, no? Veurem què passa a Europa. Té una eliminatòria davant el Manchester United, a priori fàcil, però s'ha de jugar, eh?
Anava a dir una cosa, no me'n recordo. Ah, sí, regaleu alguna cosa?
Avui sortegem, sí, l'entrada doble pel Barça-Celta, que venim regalant des de dilluns. Sí, sí.
Molt bé, doncs
o sigui, que tots atents, eh? Minutets abans de les 4 fem aquest sorteig entre totes les respostes a la pregunta de la setmana d'Esports Copé, dilluns, dimarts i dimecres.
Ja sabeu on anireu de vacances, la Setmana Santa o l'estiu que ve, no?
Però, perdona.
No ho sabeu?
Però per què tan lejos?
Jo, en principi ho tinc clar, però si tens alguna oferta, puc valorar-la.
La Montse, ara mateix, vull dir, ara...
Està aquí el senyor.
Que és el moment de parlar...
Jo me'n vaig a viatge de nuvis.
De vacances...
Proposim.
Això és el que...
Una cosa. Sí? Esteu dirigint cap a una...
El Corte Inglés.
Viajes al Corte Inglés, hombre.
Aquí està el senyor Corte Inglés.
¿Dónde está el senyor Corte Inglés?
Tomás, que passi.
Tomás.
Le va a hacer el viaje a Quique, a Piñapollo.
Un equip guanyador amb protagonistes de nivell.
Buenos Aires, Argentina, César Ruiz Menotti. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer saludarlos.
Nos decía Elena Condis que estabas triste, ¿no? Se ha ido un crack.
Es un día muy malo para mi vida, muy malo. Bueno, me enteré de lo de Paco, me ha sido un golpe muy duro. Porque,
de dilluns a divendres, d'un quart de 4 a 4 de la tarda.
COPE, estàs informat. No busquis més, aquí ho tens tot. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, yo no sé a ti, Fernando, pero ahora con esta época del año, la primavera, que aparte de que la sangre altera, a uno le entran ganas de viajar, ¿a ti no?
Uy, a mí sí, yo ya estoy viajando, fíjate.
Bueno, tú tienes suerte porque tú eres el director de comunicación y promoción de viajes del Corte Inglés y tú, antes que nadie, sabe cuáles son las ofertas, cuáles son los circuitos que tenéis preparados y ese montón de viajes y esos programas que tenéis para...
Desde un país o varios países en un viaje. Es un poco como hemos hablado algunas veces aquí de los cruceros,
¿sí?
Que en un mismo viaje visitas varios destinos. Es un programa, una manera de viajar muy cómoda. Porque te lo damos todo hecho. Es decir, tú cuando sales desde Barcelona, por ejemplo, para hacer un circuito, normalmente los trayectos largos, es decir, si vas a hacer un Italia, el vuelo Madrid-Roma o Madrid-Milán, o Barcelona-Milán o Barcelona tal, se hace en avión, con lo cual ya no son unas largas jornadas. los autocares que luego hacen los recorridos internos por la ruta son autopullman muy cómodos. Siempre llevas guías locales que te explican todo el patrimonio artístico cultural de los destinos, y siempre llevas un guía acompañante. Es decir, desde Barcelona ya saldrías con un guía. Los hoteles están reservados, los restaurantes para las comidas y las cenas, las visitas, las excursiones. Es decir, llevas todo programado, con lo cual lo único que tienes que hacer es coger la cámara y dedicarte a viajar. Y dentro ahora lo que está, la promoción en vez del circuito, es una promoción que si reservas hasta el 20 de abril, tienes grandes ventajas. Uh-huh. ¿Quieres que te las diga?
Hombre, por supuesto, ya me estoy apuntando. Primero estoy pensando en el destino que quiero. Vale. Y después dime las reservas, cuándo se pueden empezar a hacer. Vale. Y cuál es el descuento, porque sé que los amigos del Corte Inglés siempre estáis pensando en el bolsillo, del cliente.
De nuestro cliente. Bueno, decirte, dentro de la campaña M del circuito hay, digamos, cuatro catálogos editados, cuatro folletos, porque no solamente están el producto propio de Viajes El Corte Inglés con nuestro tour operador, Tour Mundial, sino que estamos vendiendo productos, circuitos de otros proveedores,
sí,
que son preferenciales nuestros y que además tienen esa garantía de calidad de que son especialistas en este tipo de viajes. Son de Panavision, Special Tour y Mapa Tour, estos. Entonces, en esos cuatro catálogos te vas a encontrar una gran variedad de destinos. Pero cuando hablamos de un circuito, no solamente estamos pensando en Italia, estamos, por ejemplo, quieres hacer un viaje por Italia, por las capitales de Europa, Viena, Praga, Budapest, lo que son las ciudades imperiales.
Estados Unidos,
circuito,
por ejemplo.
Estados Unidos con Canadá, Japón,
¿India?
Jordania, Israel, India, Escocia, o sea, por decirte algunos, pero vamos, la amplitud, tú puedes pensar en un destino que seguro hay un circuito.
Uh-huh.
¿Qué es importante? Hay que reservar antes del 20 de abril,
sí,
hacer la reserva para viajar de mayo a octubre, y ahí puedes tener en todos estos programas hasta un 15% de descuento sobre el precio oficial del circuito y la posibilidad de pagar en 10 meses sin intereses. Uh-huh. Que eso es muy importante, y siempre digo, no hay que pagarlo en el momento que tú haces la reserva, sino hay que pagarlo en el momento que vas a recoger la documentación para viajar. Es decir, que tú puedes hacer un viaje, preparar un viaje para el mes de agosto, y no tienes que pagar hasta empezar a pagar hasta el mes de agosto.
Esto tenemos que hablar de cualquier edad, no es solamente para mayores de tal o para menores de tal, entran todos.
Muchas personas pueden asimilar el circuito a un tipo de viaje para personas mayores, no. Antiguamente, como yo digo, era un clásico en que, digamos, las personas ya más adultas y sobre todo las personas senior eran los que hacían este tipo de viajes, por eso de la comodidad. Pero hoy día, tal como están planificados y que, digamos, con los estándares de calidad, son viajes para uh-huh, parejas, para grupos de amigos. Muy divertido viajar en un viaje de estos con un grupo de amigos, porque, bueno, ya sabes cómo son los españoles. Imagínate un grupo de españoles metido en un autocar. Empiezan a salir las canciones famosas del pasado y ahí todo el mundo canta y amenizan cualquier viaje. Incluso hay mucha gente que lo utiliza para realizar su luna de miel, porque, bueno, pues son pasajeros experimentados, o para celebraciones. Imagínate unos abuelos que quieren celebrar sus bodas de plata, sus bodas de oro, y se llevan a toda la familia.
O para los solteros, oye, que también puedes encontrar pareja en estos viajes,
sí, sí, sí. Bueno, por supuesto.
Que el autocar da tiempo.
Da para mucho.
A pasarte el móvil, a muchas cosas.
Uf, que sí da, ¿me entiendes? Yo te puedo decir algunas experiencias.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, Fernando, para las personas que nos estén escuchando, recordar que tenéis un número de teléfono que es el 902-400-454, uh-huh, o también tenéis la página web de viajeselcorteinglés.es, o si no, presencialmente nos vamos a cualquier agencia de viajes.
Yo siempre recomiendo, de momento asistir. Bueno, para este tipo de viajes son viajes muy completos, y lo mejor que nuestros agentes de viajes te den esa información. Aparte, como te digo, hay cuatro catálogos, es decir, es un buen momento ir a Viajes El Corte Inglés, coger esos cuatro catálogos, porque en la decisión, yo creo que, a no ser que tengas decidido ya el destino que quieres ir, pero los puedes estudiar o bien descargártelos de nuestra página web y poder verlos con toda tranquilidad y decir, bueno, pues yo quiero este destino. Aunque a veces tú puedes pensar que quieres hacer un viaje por Escocia y a lo mejor nuestro vendedor te convence y haces un viaje por haciendo Jordania.
O haces los dos.
Los dos.
Bueno, pues ya lo sabéis, aprovechar el mes del circuito de Viajes del Corte Inglés, reservando hasta el 20 de abril para viajar entre mayo y octubre, y vais a tener ese 15% de descuento y podéis pagarlo hasta 10 meses. Fernando Tomás, director de comunicación y promoción de Viajes del Corte Inglés, muchas gracias, y decirte que me das mucha envidia, porque a mí me gustaría estar todo el día viajando.
Ya lo sé, Monse, pero bueno, cada uno tenemos
cada uno
un,
lo suyo,
un
¿no?
destino en esta vida.
Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias, ya lo saben, ¿eh? Reserven ese mes del circuito hasta el 20 de abril para viajar entre mayo y octubre y un 15% de descuento y pueden pagarlo en 10 meses. Gracias.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies, com sempre, Fernando Tomàs. La 1:51 minuts. Jo crec que moltes vegades viatjar és molt, molt saludable. Et dic això perquè ara, com que fem cada gairebé cada dimecres, saludem a la Rocío Rico, que és la psicòloga clínica del programa. Rocío, bon dia.
Bon dia. Bon,
escolta, m'ha arribat informació d'un estudi publicat doncs, aquest dilluns, és a dir, abans d'ahir mateix als Estats Units, un estudi molt important que s'ha fet entre 3.000 participants, la majoria doncs, gent nois joves, nois i noies, entre 8 i 17 anys, i aquest estudi fet als Estats Units acaba de confirmar una cosa que segurament tu com a psicòloga i la resta de mortals ja sabíem, no? Que els videojocs violents incrementen l'agressivitat dels adolescents. Però ara, amb aquest estudi fet als Estats Units, encara la cosa queda, si cal, més confirmada, no?
Exacte, perquè se sap que bueno, els videojocs més consumits pels adolescents, doncs justament els que més agraden són els de violència fantàstica, no?
Els que més agraden, a més a més, eh?
Els que més agraden, els educatius, els que menys, no? I llavors, doncs clar, és important sempre adaptar el videojoc que el nen pugui, amb el que pugui entretenir-se, perquè no podem oblidar que els videojocs també tenen aspectes positius,
sí,
com
sí,
que
sí.
Són una font que produeixen satisfacció i entreteniment, no? Llavors, és molt important adaptar el contingut d'aquest videojoc, s'ha d'adaptar a l'edat, evidentment, del nen o de l'adolescent, i també és molt important controlar el temps, no? Perquè justament el problema és passar massa temps davant de l'ordinador jugant a determinats jocs, doncs, que poden provocar estrès, augmenten la tensió psíquica i física, provoquen irritació, alteren l'estat d'ànim, i si passes molta estona, doncs acabes estant, no sé, per dir alguna cosa, matant extraterrestres, vale?
Sí, sí, sí.
Doncs quan deixes de jugar, doncs encara tens aquesta agitació, aquesta excitació física i mental la continues tenint al teu cos, no? Uh-huh. Perquè passa res, però amb nois o noies, perquè també s'ha vist en aquest estudi que les noies tampoc són immunes a aquest tipus de videojocs, no? I que les noies també augmenten, no? la seva conducta agressiva.
Com sempre,
és molt important.
A la teva consulta, Rocío, t'han arribat casos de nens o nenes adolescents afectats per un excés de consum d'aquest tipus de videojocs?
Arribar a casos directament no, són els pares que comenten, demanen assessorament perquè no saben què fer, no? Veuen que el seu fill, principalment, i és veritat que hi ha més nois, el percentatge de nois encara és més alt que les noies,
sí.
Llavors alguns pares et pregunten, no? Escolta'm, mira, no sé què fer, tinc aquest altre problema, no?
Uh-huh.
El meu fill no sé si passa massa temps davant l'ordinador, no sé com treballar-hi, no? Perquè ell té l'ordinador a la seva habitació,
clar.
Ell va a dormir molt tard jugant amb l'ordinador... no puc controlar, no? Sobretot a determinades edats, ja quan són una mica més grans, no? Si estic parlant de 16, 17 anys, 18,
sí, sí.
En el que bueno, necessiten estar a internet a casa, no? I el tenen permanentment, no? Diguéssim. I clar, és important que, malgrat puguin passar moltes hores i puguin ser nois i noies responsables a l'hora de tenir les seves tasques fetes, doncs és important posar com una mena d'horaris i posar uns límits, no? El que hem parlat altres vegades aquí, no? Els límits no s'han de continuar posant encara que el noi doncs, tingui 17 anys o etcètera.
Efectivament. A més, aquest estudi fet als Estats Units, vull dir, la notícia que ens ha arribat a nosaltres, ens arribava ahir al vespre, diu textualment: el estudio revela que el hecho de jugar a menudo con estos videojuegos violentos incrementa a largo plazo los comportamientos agresivos independientemente del sexo, la edad, el grado de agresividad inicial de los niños o de las niñas. És a dir, s'ha d'anar molt en compte amb aquest tipus de diversions, no?
És que, clar, pensa que nosaltres també estem, diguéssim, estem una mica immunitzats davant les imatges de violència que veiem a la televisió, per exemple, no? Podem veure imatges de la guerra a Síria, podem veure imatges de qualsevol altre atemptat o qualsevol imatge catastròfica, i realment, com que estem tan acostumats, doncs sembla que deixem passar per alt moltes coses, no? Doncs imagina't amb un adolescent, doncs que estigui cada dia, doncs durant moltes hores veiem com desquarteren, com maten, com agredeixen altres persones, moltes baralles, on cada vegada les versions, les segones versions dels jocs incrementen la violència i incrementen el nombre de sang que s'escampa, incrementa el nombre de morts, i vull dir que les imatges es multipliquen perquè quan necessites, sembla que és el que més agrada, no?
Sí.
Que sigui més, encara més perillós, encara més violent que la versió anterior, no? I una mica és el que passa, que ens immunitzem, no?, d'alguna manera.
Rocío, moltíssimes gràcies per les teves paraules, com sempre, per les teves reflexions. Si algun amic oient necessita d'una psicòloga clínica, la Rocío està a la teva disposició, marcant el 93-237-94-50. Rocío, gràcies, fins dimecres.
Vinga, bon dia, bona setmana.
Adéu, adéu, la 1:56.
Ahora llega ese momento de hablar con Noelia, porque claro, si Noelia no está en este programa y tampoco Masical, este programa no sería el Matí Cope Cataluña y Andorra. Noelia, ¿qué tal?
Hola, Montse, es que son ya muchos años, ¿verdad?
Es verdad, es verdad. Es que no podemos estar los unos y los otros, y desde luego aquellas tuberías que han sido tocadas por la mano mágica de Masical no quieren que se lo retiren.
Claro, y hay una gran diferencia de tener un aparato contra la cal o no, porque vamos a notar cómo realizamos un efecto de limpieza, es decir, Masical arranca toda esa cal incrustada con el paso de los años, con lo cual mejoramos la calidad del agua en todos los grifos, en nuestro caso negocio. Y también vamos a notar cómo los electrodomésticos funcionan mejor, sufren menos averías a causa de la cal, cómo la piel queda más hidratada y suave cuando nos aseamos, y sobre todo el ahorro en detergentes y suavizantes, porque el jabón hace más espuma. También decimos adiós a la compra de productos antical, porque ya no van a ser necesarios.
Hay mucha gente que me pregunta, Montse, pregúntale también a Noelia, ¿dónde está el éxito de Masical? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué arranca esa cal de las tuberías?
Bueno, pues el secreto es que Masical lo que hace es impedir que la cal forme incrustaciones, ya que los átomos del agua se polarizan en un mismo sentido gracias a sus imanes, que de una forma totalmente natural tratan el agua, y con lo cual el agua pierde, o la cal en este sentido, pierde la capacidad de incrustarse.
Noelia, estamos en primavera, ya sabes que mucha gente tiene, antes hablábamos de huertos urbanos, tienen esos huertecitos en casa. La mejor manera de regar sería con ese agua de Masical, pasada por Masical. ¿Podemos instalarla también en, por ejemplo, en huertos, también en locales comerciales, en cafeterías, bueno, y en la piscina, ¿no?
Claro, de hecho, mira, muchos agricultores tienen Masical en sus explotaciones agrícolas. Primero lo ponen en pequeñas parcelas y cuando comprueban cómo mejora la calidad y el crecimiento de los cultivos, nos lo piden para el resto de explotaciones. Por lo tanto, es que Masical se puede probar durante un año. Si le convence, se lo queda, y si no, nos lo devuelve y recupera su dinero. Y ese es también el kit de la cuestión, ¿no? El éxito de Masical es que lo podemos probar.
Muy bien. Bueno, pues nos quedan 30 segundos para decir la super oferta del día y decir cuánto nos cuesta y dónde hay que llamar.
Bien, Masical se coloca sin obras. Si nos llama, le decimos cómo lo tiene que hacer, pero es muy sencillo y además es para toda la vida. Tan solo vale un Masical 99 euros, más unos pequeños gastos de envío. Tiene que pedirlo en el 902-107-109, le llega a casa, pero además otro Masical de regalo si me dices que eres oyente de la COPE. Y para los 15 primeros pedidos hoy en el 902-107-109 también voy a enviar, Montse, de regalo de nuestra tienda, un artículo muy práctico, un ahorrador de consumo de luz.
Fenomenal, pues ahí queda dicho,
902-107-109.
Algo, podríamos haberlo hecho a trío. Bueno, mañana probamos. Gracias.
Hasta luego. También en masical.es. Adiós.
Exacto.
Masical.es, no te olvides.
Por cierto, @elmaticope. Todavía estáis a tiempo para contestar a la pregunta de con qué producto
natural.
¿Se colorea la paella?
La paella, ese color groc típic. Demà més, amics i amigues.
@elmaticope. Una paella en juego. Adiós.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informada.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Solars d'aquests en els quals no s'està construint, i en canvi hi ha gent que ja està fent horts.
A Sabadell, per exemple. A Sabadell ho he vist jo, això.
Sí, i aquí a Barcelona n'hi ha un bon grapat. Moltes escoles també, cada vegada en són més, no?, que també comencen a tenir-lo.
I per què s'ha posat de moda tenir un hort a casa?
Doncs no sé, és una cosa que ha anat increixendo i cada vegada hi ha més gent que s'anima a fer-ho. Evidentment la crisi hi deu de tenir part de culpa, però jo vull pensar que també és...